El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Aneu en compte si sortiu avui, perquè encara que és molt d'hora al matí, tot apunta que farà moltíssima calor al llarg del dia. I precisament d'això volem començar parlant avui, de la calor que fa, de la onada de calor i de si podem tenir un altre cop aquest any possibles episodis de sequera. Les sequeres i les onades de calor redueixen la capacitat de les plantes per absorbir CO2. Cada vegada són més freqüents, tant les onades de calor com les sequeres, com dèiem, i estan reduint doncs, això, la capacitat dels ecosistemes per absorbir diòxid de carboni. Segons un estudi recent de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'augment de fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi climàtic està alterant l'equilibri del carboni a la Terra i afecta el creixement de les plantes. L'any 2022 es va registrar una onada de calor particularment intensa que va reduir en un 27% la capacitat de la vegetació d'actuar com a embornals de carboni, cosa que posa en evidència la vulnerabilitat dels ecosistemes davant de condicions extremes com aquestes. Aquesta unitat de diòxid de carboni no absorbit de l'atmosfera equivaldria a tot el volum de CO2 emès a Espanya aquell mateix any. En parlem sobre el tema amb l'investigador que ha liderat l'estudi, el Ricard Segura. Ricard, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que se centra en aquests últims temps d'onades de calor i de sequeres que hem tingut amb el diòxid de carboni com a protagonista, no? Com afecta tot això?
Sí, sí, sí. El que hem fet en aquest estudi és estudiar la regió del sud-oest d'Europa, tot el que seria ecosistemes de Portugal, Espanya, sud de França, Itàlia, com ha evolucionat els fluxos de carboni entre els ecosistemes i l'atmosfera amb aquest impacte no del clima. I hem mirat quins són els factors principals de l'evolució dels fluxos de carboni en aquesta regió i hem pogut comprovar, evidentment, que la presència de sequies i d'onades de calor són els factors principals que determinen l'evolució d'aquests fluxos de carboni. No només en el segrest de carboni, no? En la captura de carboni per part de la vegetació, amb la fotosíntesi, sinó també la respiració d'aquesta vegetació i d'aquests ecosistemes que fan del balanç de net de carboni, que seria la diferència entre la fotosíntesi i la respiració.
Clar, per exemple, quan parlem d'embornals de carboni, parlem, per exemple, dels boscos, no?, dels oceans. Serien aquests els exemples, no?, del que són els embornals?
Sí, sí, sí. Serien aquests ecosistemes, no?, que tenen una captura neta més gran que la liberació de respiració i, per tant, que ens ajuden de forma dual amb aquest servei ecosistèmic que fan a compensar les emissions que nosaltres produïm d'aquests gasos d'efecte hivernacle, precisament el diòxid de carboni, per evitar aquest, en part, el canvi climàtic, no? L'augment de les emissions de diòxid de carboni fa augmentar les concentracions a l'atmosfera i aquesta vegetació ens actua compensant part d'aquestes emissions que nosaltres emetem.
I els resultats de l'estudi, doncs, el que mostren és que hi ha un equilibri entre la humitat i el moment en què tenen lloc aquests esdeveniments, com per exemple les onades de calor o les sequeres, no? Que és clau realment per entendre com responen els ecosistemes, oi?
Sí, exacte. La humitat del sol, en part també en funció de la temperatura de l'aire, la sequedat de l'aire i aquest balanç hídric, no? La diferència entre quan plou i quan s'evapora a la terra són els principals factors que actuen en el balanç de carboni i hem observat com hi ha aquest desequilibri en aquests anys en concret, especialment quan hi ha onades de calor molt intenses en conjunt amb sequeres de molta llarga duració a l'època d'estiu en els ecosistemes, especialment del sud d'aquesta regió, és a dir, ecosistemes mediterranis, ecosistemes ecosistemes no muntanyosos són els que presenten més variabilitat en aquest embornal de carboni.
Els més vulnerables, les regions més vulnerables, quines serien?
Sí, nosaltres hem pogut veure que les onades de calor i els desequilibris afecten més la fotosíntesi de les zones mediterrànies, evidentment perquè aquestes zones es veuen molt més exposades a aquesta falta del balanç hídric a aquestes zones de calor, tot i que estan més adaptades, no, a aquests climats, perquè la vegetació d'aquí és molt més adaptada, està molt més adaptada a aquests climats secs. I hem vist que el balanç net de carboni, és a dir, el que seria l'embornal de carboni, és més vulnerable en zones amb climats humits i continentals, com seria doncs, la zona de França, el nord d'Itàlia. Aquestes zones tenen una influència molt més gran, les sequeres, en la seva evolució del balanç net de carboni.
Mm-hmm. Tot i així, imagino que aquestes tendències d'escalfament, de sequera, no?, que al final es produeixen pel canvi climàtic, podrien provocar desequilibris, no? Podrien afectar més enllà o podrien provocar potser efectes no tan esperats, no?
Exacte, sí. El que estem veient és que la regió mediterrània s'està escalfant un 20% més ràpid que la mitja global. És a dir, la temperatura, especialment als estius, aquí serà molt més gran que la mitja climàtica que estem veient. Això ho estem estudiant en diversos grups, no només en els ecosistemes, sinó també en la ciutat. I la precipitació, encara que no es vegi d'una forma tan evident com la temperatura, també està disminuint. Podem esperar una reducció d'entre un 20%, 15% en la reducció de la temperatura, que efectivament afectarà en la variabilitat i la duració de les onades de calor i de les sequeres en un futur. I això, clarament, té un impacte molt gran en el balanç de carboni i l'evolució d'aquest balanç de carboni en el futur
de
la regió mediterrània.
Clar. I això a nosaltres com ens pot afectar a nivell de salut, per exemple?
A nivell de salut, les onades de calor, especialment, tenen un impacte molt, molt greu en grans ciutats. Estem parlant de que es fan augmentar la presència de malalties cardiorrespiratòries, cops de calor. Té un impacte també en la producció agrícola, la fallida econòmica de molts conreus, sobretot en les sequeres, com hem pogut veure a Catalunya en aquests tres últims anys. És a dir, no només està afectant els ecosistemes, sinó que indirectament també pot afectar als humans, també econòmicament, com en termes de salut, com social. Els impactes són molt, molt, molt greus i devastadors.
Clar. Al cap i a la fi, aquest desequilibri climàtic doncs, té implicacions directes, no?, tant per nosaltres com també per l'ecosistema, no?, pel món en general, no?, i el que subratlleu algun dels investigadors és aquesta urgència de millorar la vigilància dels fluxos de carboni, no?
Clar. El que volem és saber amb una major certesa com estan evolucionant aquests fluxos de carboni, degut a que, per exemple, la fotosíntesi, la capacitat de captura, no?, de la vegetació, sí que es pot estudiar amb dades de satèl·lit, es poden estudiar veient com de verd és la vegetació, no?, si la vegetació està sana, però la respiració, no?, que és aquesta contrapartida de la fotosíntesi, l'alliberament de diòxid de carboni per part dels ecosistemes, això no ho podem estudiar de forma remota a partir de satèl·lit. Llavors, monitoritzar a partir de l'estudi d'observacions d'aquest diòxid de carboni, com va canviant en l'atmosfera, com canvien els fluxos, no? És un tema que s'està estudiant molt poc en el sud d'Europa, comparat amb altres regions d'Europa. Mm-hmm. I clarament aquestes regions d'Europa, la zona mediterrània especialment, es veurà molt més afectada per les zones de calor, però a la vegada tenim una mancança, no?, d'observacions i d'observacions que ens poden ajudar molt a entendre com els fluxos o els ecosistemes estan reaccionant davant de la variabilitat en el clima.
Exacte. D'aquí la importància d'estudiar-ho, Ricard. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això, no?, que cada cop és més freqüent, que cada cop ho tenim també més a sobre i també saber el que s'ha de fer, no? Ricard Segura, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquest estudi que has liderat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un de cada tres territoris d'Europa ha patit incendis excepcionalment grans. Ja ha començat la campanya estival contra els incendis forestals i ara ens plantegem si aquest any la campanya serà diferent i més intensa. Des de l'àmbit científic i tècnic s'insisteix a reforçar la prevenció i la vigilància i també en extremar la precaució ciutadana. Sobre el tema parlem amb la Ruth Domènech. Ruth, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta campanya d'enguany, no?, estival, per controlar els incendis. I és que un estudi publicat fa pocs mesos explica que el 35% de les regions europees analitzades ha registrat almenys un incendi excepcionalment gran, no?, en el context local. Per tant, parlem de que cada cop són més freqüents i cada estiu es produeixen incendis a gran escala, no?
Sí, sempre es diu que els incendis que tindrem aquest any pues, s'han anat construint durant els últims 50-70 anys, no?, per un abandonament continu del territori, despoblament, i això ha fet que estem amb la situació que estem actualment, no? Però no és un problema que esdevingui nou, sinó que cada any es va augmentant, no? Perquè venim, si parem tots els incendis, si som capaços d'aturar un incendi, és un èxit, però també és un fracàs, no? Perquè hi haurà l'any que ve més combustible, encara més vegetació per tindre aquests incendis grans, no? I com tu bé dius, no és un problema només del Mediterrani, sinó que és un problema que els països del nord d'Europa i altres que no estaven avisats d'això estan tenint ara.
Mm-hmm. Parlem de que és un repte cada cop més complex, no? Més enllà d'Espanya, sinó també al món en general, no?
Sí, és un problema que ja et dic, té diferents arrels, però al final és el mateix, no? És un abandonament pel fet que sigui del territori i de les pràctiques que es feien i aquests boscos que pues, el cas concret d'aquí a Catalunya, no?, que teníem una superfície forestal relativament petita, ara ens trobem amb boscos que són continuos, que abasten territoris on ara hi viu gent, ara en lloc de defensar el bosc, ens han de defensar el bosc, i amb necessitat, molta necessitat de que siguin gestionats, perquè no han tingut un creixement, entre cometes, natural, no? És uns boscos que venen d'un abandonament d'un ús intensiu del territori, no? Llavors, aquests boscos necessiten un acompanyament, necessiten gestió, necessiten que una altra vegada siguem capaços d'introduir el foc com un element natural dels ecosistemes, no? Per que siguin ells mateixos resilients amb aquest canvi que ve i que és necessari, no per ells mateixos, perquè aquests boscos quan van creixent tenien un clima que ara és diferent, per tant necessiten un canvi, necessiten la pertorbació en si, que seria pues, o un incendi o una ventada o les plagues, no? Però la qüestió és, la pregunta és, estem disposats a fer un altre a poc a poc, d'una manera més o menys controlada, o deixem que ho facin els incendis aquests forestals que tenim, que cremen amb alta intensitat territoris molt extensos i que, per tant, regenerar tot això després és molt més complicat, no? És també una mica una pregunta de societat, no? Si com a societat estem preparats per anteposar-nos aquest canvi, no? I també preparats per deixar canviar el bosc, perquè ha de canviar.
I tu què opines sobre això? Estem preparats o no?
Jo crec que sí, que ho veiem, no? I sobretot la societat rural en general de Catalunya ha conviscut amb el foc, ha conviscut amb els boscos i està molt adaptada al canvi, no? El problema és quan potser des de la part més urbana ens mirem el bosc com algo que no entenem, no? Com funciona i veiem un escenari, un aparador, però el bosc és dinàmic, necessita canvi, necessita heterogeneïtat, necessita renovar, i aquest canvi és el que com a societat ens fa por a vegades permetre. I ja et dic, o el canvi vindrà, o bé ho perdem tot amb una moneda o som capaços de permetre el canvi a poc a poc, no?
I com diries que es preparen els països per previndre aquests incendis quan arriba aquesta època de l'any, no?, en la que comença l'estiu, que comença a fer molta calor, que la gent també fa moltes més activitats als boscos, per exemple. Quines diries que són les receptes que permeten reduir aquest risc de tenir grans incendis?
Bueno, és la prevenció, com dia, no? És la prevenció. Aquí en general a Catalunya tenim una població molt conscient i quan hi ha episodis de risc tothom respon molt bé i hi ha menys events d'incendi, però tot i això, no, això és una carrera de llarga distància, que dic jo, no podem sempre esperar l'estiu a través de la notícia, sinó que hem de treballar tot l'any amb això, hem de treballar tot l'any, s'ha de permetre i valorar molt més la feina de la gent que treballa al territori, dels pagesos, dels pastors, perquè són els que estan creant aquest paisatge resilient, aquest paisatge que diem de mosaic, que és heterogeni i que pot resistir, donar oportunitats als bombers per apagar un incendi, i se li ha de donar molt més protagonisme i valorar molt més la feina que fan.
A Europa, cada cop no s'estan produint més incendis en zones on no era usual veure'ls, no, anteriorment. Tu, per exemple, si no m'equivoco, Ruth, has treballat a Califòrnia, no? I segur que ens pots donar una perspectiva, no sé si el vas viure concretament o no, de com es va quedar tot allà després de l'incendi a Los Angeles. Ho vas viure o tens en algun moment algun record de com va ser tot això?
Sí, bueno, que hi ha una mica lluny. Jo estic coordinant allà un programa de monitoratge de cremes prescrites i, clar, tots aquests incendis que han tingut els últims anys, 2021, han sigut molt, molt grans, no? I la base del problema és la mateixa aquí, que tenen territoris que s'han deixat d'utilitzar i allí, tant com aquí, hi va haver una política d'ús del foc zero, se van eliminar tots els incendis petits, i això és el que es diu la paradoxa de l'extinció, que quan eliminem tots els incendis petits, després tenim pocs incendis, però els que tenim són molt grans. I és el que ha passat allí, que amb tot el canvi climàtic, els boscos estan molt més estressats, hi ha molt més combustible mort, molts arbres morts, aquí també està passant, si us fixeu una mica en els boscos, aixecau una mica el cap i mireu bosc, hi ha zones que hi ha entre el 20 i el 40% de mortalitat. Clar, això fa que ara que hi hagi un incendi, doncs, tres incendis molt ràpids, incendis molt intensos i molt destructius, no? I com tu dius, doncs aquest problema que abans no era un problema a moltes zones, a Califòrnia sí que sempre ha sigut també com aquí al Mediterrani un problema, doncs ara sigui molt, molt pitjor.
Clar, em dius que t'estàs especialitzant en tot el tema de cremes prescrites. Què és això?
Sí, mira, les cremes prescrites és l'ús del foc d'una forma controlada sota unes determinades condicions meteorològiques, el que es diu una finestra meteorològica, i amb uns objectius molt clars. Llavors, el que es fa és fer servir el foc, és com una vacuna. Fa servir el foc amb baixa intensitat per diferents objectius. Un objectiu que fa servir més sovint és la reducció de la vegetació, la reducció del combustible, que es diu, perquè al cap per un bomber la vegetació és combustible disponible, no? I el que es fa és crear estructures menys contínues, el foc ajuda també a reduir la competència, hi ha molts arbres, ajuda també en definitiva és una vacuna, no? I fa que aquests boscos acabin sent més resilients a un canvi futur, no? I què vol dir ser més resilients? Pues que davant d'una situació de sequera, davant d'una situació d'un incendi d'alta intensitat, tindran oportunitats, vol dir que podran sobreviure i crear una estructura resilient a aquest canvi. I això és el que es fa amb les cremes prescrites, és l'ús del foc amb baixa intensitat, però és algo que també fan els pastors per crear pastura, per renovar els nutrients i perquè la pastura sigui més bona. Me'n vaig a l'altra part del món, no? Els natius americans també utilitzaven el foc. Vull dir que és una tècnica que molt coneguda i que es torna a introduir el que es diu l'ecologia del foc, no? Torna a introduir el foc perquè aquelles espècies que estan molt adaptades puguin pues, tindre una oportunitat.
Clar, clar. I ja per acabar, Ruth, opinió teva, com veus aquest estiu? Creus que serà complicat en qüestió de que tindrem doncs, grans incendis o no ho veus prou malament?
Bueno, pues això potser hauríeu de preguntar més als bombers, no? Però des del punt de vista ecològic, pues, venim de 3 anys molt durs de sequera, els boscos han patit molt aquesta falta d'aigua. Hi ha molta, ja abans ho he comentat, no? Hi ha entre un 20-40% de mortalitat, això és combustible mort disponible, per tant, combustible que pot cremar i, bueno, veurem com són les condicions meteorològiques, però cada any, ja ho dic, és com esperar la loteria, no? Sí. Cada any esperem aquest gran incendi que pot vindre i que en lloc d'esperar, pues, posem una mica més d'esforç a la prevenció.
Exacte.
i
intentar reduir els riscos, no, de que pugui passar. Sí. Doncs, Ruth Domènech, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes prevencions, no, i aquestes estratègies que comentaves, i esperem doncs, que aquest estiu sigui el millor possible en qüestió d'incendis i que no tinguem aquest gran incendi del que parlem. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
I de seguida parlarem també del futur de la fleca artesanal i ho farem aquí al Matí del Camp de Setmana des de dos punts de vista ben diferents.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana a COPE Catalunya i Andorra. Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
Ya sé que hay una corriente de pedagogos que se pasan el día advirtiendo de posibles traumas, que no hay que puntuar a nadie porque lo que importa es abrazarnos todos. Estos pedagogos son los peores verdugos del futuro de los chavales. Nada mejora tanto la autoestima de un estudiante como un aprobado bien ganado.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolúcate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah. Ocasión
Plus, Plus. Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem de la fleca artesanal, del seu futur i d'un cas que gràcies a dues joves han reviscut un negoci centenari. Parlem del futur de les panaderies, de la fleca artesanal. Sembla ser que el futur de la fleca artesanal a Espanya està passant per un moment complicat ja des de fa un temps. I segons dades de l'Associació Espanyola de la Indústria del Forn, la Brioixeria i la Pastisseria, ACEMAC, cada any tanquen prop de 600 fleques al nostre país, sent la manca generacional un dels principals desencadenants. Avui volem parlar sobre el tema amb una de les responsables que ha portat una iniciativa doncs, per tal de resoldre aquest problema. Ella és l'Elsa Cama i és Product Manager de Panaderia de Puratos i una de les responsables, com dèiem, d'aquesta iniciativa a través també d'una campanya per tal de fomentar aquest sector entre els joves. Elsa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem del futur d'un sector tan bàsic, podem dir, com aquest, no? Però que alhora està travessant un moment força complicat, no?
Sí, la veritat és que sí. Amb els nostres clients ho veiem cada any, una queixa generalitzada de la falta de treballadors, que una part també es deu de una part de falta de formació, que aquí per això també intentem ajudar des de Puratos, i llavors també una falta de vacances que trobem que hi ha en el sector que tampoc ajuda que hi hagi gaire oferta laboral.
Uh-huh. I per què passa tot això? Quin ha sigut el desencadenant, podem dir, o el motiu pel qual s'ha arribat fins aquí?
Doncs jo crec que és això, una suma dels dos factors. La falta de formació, al final és una feina molt tradicional, però que realment també requereix molt esforç a nivell laboral, a nivell d'horari. Llavors jo crec que és una combinació de diverses coses que fa que any a any doncs costi més trobar gent qualificada en aquest sector també.
Mm-hmm. Faltaria doncs més formació, més dedicació també a l'hora d'estudiar-ho, de preparar-s'ho, sí, no?
Sí. Sí, nosaltres veiem que hi ha sobretot una falta de formació, que per això també fem, bé, suposo que després ho parlarem sobre el programa que fem especial a Matxis per formar a joves entre 18 i 30 anys en el sector de la panaderia, perquè creiem que si formes el personal i formes a la gent, doncs podrem ajudar els nostres clients a que tinguin més persones treballant per ells. Llavors, creiem que a poc, això juntament amb anar corregint el tema de vacances podria afavorir que anés augmentant la gent.
Explica'ns, si vols, aquest projecte al qual fa referència, Elsa.
Doncs mira, des de fa ja 4 anys treballem amb la Fundació ATSIS, que bueno, és una fundació sense ànim de lucre, i intentem ajudar els joves entre 18 i 30 anys amb risc d'exclusió social, que no tenen doncs totes les possibilitats que podrien tenir altres persones per accedir al món laboral, i fem un programa de formació enfocat a la panaderia, des d'una part més d'ajudar-los, diguem, a com presentar-se a la part laboral, a com expressar-se, a com preparar, per exemple, un currículum, fins la part més tècnica de formació tècnica amb un obrador, perquè tinguin una experiència prèvia abans d'anar a demanar feina.
Mm-hmm. I parlant, per exemple, d'aquesta formació, bueno, de la falta, més ben dit, de formació, a part del que feu vosaltres, no? Aquesta oportunitat que doneu sobretot a aquestes persones, creus que també, abans has comentat, no?, que es tracta d'un sector potser de fa molts anys enrere, no?, i que potser no s'ha avançat lo suficient o ha evolucionat lo suficient per adaptar-se als nous temps. Creus que això també està passant, aquesta falta d'actualització, potser, o aquesta falta de relleu generacional,
sí,
per part també de les persones que hi treballaven i que doncs, els seus propers que haurien de treballar doncs, no ho estan fent per aquests motius?
Sí, sí, totalment. De fet, quasi 4 de cada 10 propietaris tenen previst jubilar-se en els pròxims 10 anys. Llavors, clar, hi ha una preocupació forta respecte al relleu generacional i també una part de que part del consum de les praderies està passant a cadenes de supermercats. Llavors, vindria a ser com una suma dels dos factors.
Mm-hmm.
I jo crec que és molt important adaptar-nos doncs, a les necessitats de les noves generacions i, tot i que la praderia requereix uns horaris, però d'alguna manera hem de trobar una manera de poder-ho adaptar amb les noves generacions, totalment.
També és una feina molt vocacional, imagino, no?
Sí, sí, totalment. Al final és una feina tradicional de tota la vida que, bueno, sempre ha anat passant el negoci familiar de pares a fills, no? I bueno, jo crec que ara trobem com una mancança molt forta en tot aquest tema del relleu. I ens agradaria, la veritat, poder contribuir amb que hi hagués una continuïtat i que no deixem perdre aquest negoci tan apreciat.
Què és el que necessitaria aquest negoci per tal de que aquesta gent jove s'interessés per ell? Què és el que creus que seria potser la combinació perfecta per tal de que cridés l'atenció de joves i alhora funcionés amb aquests horaris que deies i amb aquesta dedicació que tant necessita?
Doncs, a veure, jo crec que els joves amb aquest tipus de negoci s'haurien de, diguem, jo li dic empoderar més, perquè ells coneixen potser la panaderia tradicional de tota la vida, que potser ha funcionat sempre de la mateixa manera, però jo crec que els joves doncs, tenen la capacitat de poder proporcionar doncs, noves idees, noves maneres de fer, inclús transformar la panaderia d'abans en un nou concepte de panaderies, com per exemple que estan sortint ara molts conceptes nous, i jo crec que és el moment doncs, de prendre iniciatives i de donar-li una volta i qüestionar-nos tot, des de com estan estructurades les panaderies, el sortit de producte i fins i tot doncs, l'horari que crec que hi ha molta feina a fer.
Uh-huh. I si parlem de sou, avui en dia es podria reinventar, actualitzar això i de manera doncs, que es pugui viure bé també?
A veure, jo crec que el sou també és una peça clau per tal de tenir els treballadors motivats i que hi hagi una continuïtat. Però això ja sí que més a l'elecció de cada empresa, que al final cadascú coneix les seves necessitats, però està clar que tenir un sou digne doncs, ajudaria moltíssim en aquest tema.
Clar. Doncs diferents motivacions no, que calen entorn a aquest sector, tant per part dels joves no, com també potser aquest canvi, no, aquesta formació que encara cal, no, que s'hauria d'ampliar, com tu comentes, Elsa, i al final, doncs, no sé, un canvi, no? És el que crec, suposo, no, que hauria de passar, no? Així que,
així que
moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que això continuï, no?, i que sigui així, perquè al final, doncs, és un negoci important pel dia a dia, no és necessari, crec jo. Així
sí,
que tant
sí,
de bo...
molt important per tots.
Exacte. Així que tant de bo aquest canvi, no?, i aquesta motivació per part de joves també es produeixi. Gràcies, Elsa, product manager de la panaderia de Puratos i una de les responsables d'aquesta iniciativa, també per la feina que feu, no?, amb aquesta campanya que comentaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Perfecte, Elsa, doncs ja ho tenim.
Vale.
Merci, que vagi molt bé.
Sí, va, adéu.
Adéu. La força i l'empenta de dues joves han estat la clau per reobrir la pastisseria L'Estrella, que aquest 2025 celebra 200 anys i és considerada la més antiga de Barcelona. Elles són l'Anna Campos i la Judit Sirvent, dues amigues de 25 anys que es coneixen des de l'institut i durant una època van treballar juntes en aquest negoci emblemàtic. L'estiu passat, la pastisseria va haver de tancar per la jubilació de la seva última propietària, la Montserrat Martínez, però no va ser fins al cap d'uns mesos que l'Anna es va assabentar d'aquesta notícia i va trucar a l'antiga mestressa per preguntar-li què és el que havia passat. La resposta, com en tants casos, va ser que no havia trobat relleu generacional i llavors ella doncs, ho va veure clar de seguida. Calia agafar el traspàs i fer-ho amb la Judit com a dependenta. La tenim amb nosaltres perquè ens expliqui una mica la història i com han decidit salvar aquest negoci de 200 anys. Anna Campos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que heu salvat la pastisseria més antiga de Barcelona, eh?
Sí, sí, sí. La veritat és que sona fort.
Com va ser? En quin moment vau decidir que havíeu de ser vosaltres les que ocupéssiu aquest lloc?
Bueno, realment va ser de primeres. O sigui, només escoltar la notícia de que l'estaven posant en traspàs, la meva primera idea ja va ser directament agafar-la. I, bueno, després de consultar i tal, per veure si era possible fer-ho realitat, pues és que no vaig pensar dues vegades. Només saber, pues això, si aniria bé i tot, i la resta de la família i tot ho veia bé. I em vaig llançar a la piscina. No vaig necessitar pensar-ho massa. Era per mi una oportunitat massa important com per deixar-la córrer.
Mm-hmm. Perquè tu, Anna, què havies estudiat? A què et dedicaves abans? I com va ser també que ja havíeu estat treballant allà prèviament?
Bueno, jo vaig estudiar... Bueno, jo sempre he volgut ser pastissera des que era petita. Llavors he anat fent curs des de, bueno, des dels 7-8 anys que m'han anat apuntant a curs de pastisseria. Llavors, una vegada acabat el batxillerat, directament vaig entrar a l'escola de pastisseria del Gremi de Barcelona, a la EPGB, i vaig cursar allà els 3 anys per tenir el títol de pastissera. I a partir d'allà, a partir del segon curs que estava estudiant, ens van dir que ens recomanaven, pues, doncs, buscar pràctiques o algun treball per acostumar-nos, pues, al que és l'ofici. I clar, jo em vaig posar a buscar i tal, i vaig coincidir amb aquesta pastisseria que buscava algú per treballar, i bueno, vam fer l'entrevista i va haver match. Mm-hmm. Llavors, pues, a partir d'allà, pues, vam començar i ens vam conèixer.
I com han estat els primers mesos de feina?
La veritat és que molt bé, perquè des del primer moment, fins i tot quan encara només estàvem fent el traspàs i els dies primers per instal·lar-nos, la gent ja ens veia entrar a la pastisseria i ja ens recordaven de quan treballàvem allà, o encara que no ens coneixéssim, ens agraïen que continués sent una pastisseria, i una pastisseria tradicional de tota la vida, que no haguéssim canviat l'essència de la pastisseria. Llavors, la veritat és que amb molt de carinyo, molta il·lusió, i estem molt, molt agraïdes, perquè des del primer moment tots els veïns ens han acollit i ens han donat molt de suport.
Uh-huh. Imagino també que una alegria per la Montserrat, no?, l'última propietària, veure com el seu negoci continua ara per molts més anys, doncs també era molt gratificant per ella, i us ho va agrair d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí. Al saber que m'interessava, bueno, em van dir que, clar, que seria l'opció perfecta, perquè jo conec la pastisseria, sé el valor que té i sé com treballen i com porten la pastisseria i tal. Llavors, clar, una persona que ja ha estat a dins, ho deixes tot amb molta més seguretat que algú que mai l'havia conegut o mai havia entrat a berenar, per exemple.
Mm-hmm. Com ha sigut el fet també de mantenir, com deies, no?, la tradició, la decoració, no?, de, per exemple, anys enrere, no?, s'ha mantingut intacta des de l'última reforma, no?, que tinc entès que va ser el 1950, i que també heu conservat el receptari, no?, que això també és molt important, perquè, de fet, ara deies, no?, els veïns mateixos ens estan dient que estan molt contents, no perquè es mantingui, però sobretot perquè continuï, no?, igual que els anys enrere, que no canviï res.
Clar. Bueno, nosaltres és això. Mantenim totes les receptes clàssiques de la pastisseria catalana, que al cap i a la fi és una cosa que cada vegada s'està perdent més a Barcelona. Queden molt poques pastisseries clàssiques. Llavors, clar, ho volíem mantenir perquè també és un lloc que la gent ve a buscar aquest tipus de producte, sí que totes les receptes ara són meves. Llavors, clar, els hi dono el meu toc personal, però conservant, pues, la tradició. Mm-hmm. I, bueno, i alguna altra innovació sí que faig, però sobretot és això, el braç de gitano i el tortell de nata, no falta canviar.
I què més teniu?
Doncs, a veure, tenim... Bueno, però això, pastisseria catalana, doncs tenim els pastissets de cabell d'àngel de Tortosa, tenim bandes de poma amb fruita, els croissants, tenim molts tipus de croissants farcits, les ensaïmades, coca de llardons, coca de vidre, tot el que et puguis imaginar, segurament ho tenim, i per un altre lloc, per ser una mica més actualitzat, una mica més internacional, pues tenim pues, el pastís de pastanaga, el red velvet, brownie, i un parell que bueno, he començat a fer jo, que és, per exemple, un que és de cervesa negra Guinness amb cacau negre, perquè jo abans d'entrar aquí vaig estar un any treballant a Irlanda a una pastisseria. Mm-hmm. Llavors és com la meva menció, el meu record d'aquella època, pues, vaig combinar aquests dos gustos amb una crema de xocolata negra, i la veritat és que és un pastís que a qui és fan del xocolata negra li encantarà.
Quina passada, Anna, quina passada, ja ens agafa gana aquestes hores de provar-ho, eh?
Sí.
Esteu al Raval, no?
Sí, sí, sí. A 9 de la Rambla, 32.
Perfecte.
Quasi arriben a Rambles.
Mm-hmm. Doncs, Anna Campos, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica aquesta reobertura, no, la salvació de la pastisseria L'Estrella, que celebra aquest any 200 anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la història i com ho heu tornat a fer perquè torni a reviure. Gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
I en uns minuts parlem d'una malaltia, de l'espondilitis anquilosant. En parlem d'això i coneixem de què es tracta després de la publicitat en breus instants.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El señor Bancroft me envía a presentarme. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Hermandad.
Ustedes son parte de América.
La leyenda de Winnie Pooh regresa. La serie al completo.
Eso ser América. Siempre quitará apaches, nunca dar nada.
El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ara ha arribat el moment de parlar de l'espondilitis anquilosant, una malaltia que pateix un percentatge no gaire alt de la població, però que ens complica la vida en gran mesura. En parlem d'això amb una persona que ho pateix a la seva pròpia pell. I ara hablamos de la espondilitis anquilosante, un tipo de artritis que causa inflamación en ciertas partes de la columna vertebral y que puede afectar también a rodillas, tobillos y caderas. Es una enfermedad sistémica, inflamatoria, degenerativa y crónica, y según la Sociedad Española de Reumatología afecta entre el 0,5 y el 1% de la población, o sea que es muy poco común. Además, tiene una incidencia anual de 7 casos por cada 100.000 habitantes. Más común, eso sí, en hombres y con aparición típica entre los 20 y los 30 años. Todo suele comenzar con un fuerte dolor lumbar, en la zona lumbar, pero que va, dicen, mucho más allá de este dolor, ¿no? Su afectación incluye dolor en la columna vertebral, en la columna cervical, caderas, rodillas, tendones, muñecas, fatiga muscular y respiratoria, inflamación ocular e intestinal, calambres, pérdida de fuerza, inestabilidad, dolor en los miembros inferiores e insomnio. O sea, hablamos de unos cuantos síntomas, ¿no? Y bastante incapacitante, imagino que debe ser. Así que para que nos cuente todo esto y cómo vive precisamente pues con esta enfermedad, hablamos con José María Alonso, que es un paciente que tiene esta enfermedad. Le diagnosticaron a los 40 años, ahora tiene 63 y precisamente pues le queremos preguntar esto, ¿no? Si está muy limitado y cómo le ha afectado. José María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, cuando leemos o escuchamos espondilitis anquilosante, muchos de nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque no sabemos bien bien qué es, pero tiene tela, ¿no? Podemos decir, o sea, fuerte dolor lumbar, pero se queda muy corto si solo decimos eso, ¿no?
Efectivamente, yo la primera vez cuando me dijo el médico tienes una espondilitis anquilosante, yo me quedé sorprendidísimo diciendo qué está diciendo este señor, después de haber estado como cerca de 20 años yendo de médico en médico sin saber qué era. Cuando me dice eso y dice o te lo tomas muy en serio o acabas en una silla de ruedas, pues más todavía. Es decir, yo a mis 40 años, pues con niños, con toda la vida por delante, pues te quedas, vamos, muy sorprendido.
¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste en un principio para acudir al médico?
Bueno, yo desde muy joven, yo desde ya cuando era muy pequeño, tenía unos dolores en las rodillas que no me podía ni levantar. A mí me decían que lo que no quería era ir al colegio, y es que lo que me pasaba es que en cuanto me levantaba los dolores de rodilla eran insoportables. Luego ya más adelante fue de estar de pie a los mis 20 años, que fui yo creo que por segunda vez al médico, porque mientras tanto, pues bueno, eres joven y todo pues te lo achacan a que es el crecimiento, estos dolores son los normales, bueno, pues por lo que suele pasar, ¿no? Y a los 20 años, bueno, pues yo de estar en trabajo que estaba de pie, se me hinchaban los pies. Se me hinchaban a lo bestia, es decir, no podía estar de pie. Fui al médico y nada, pues me dijo que a qué iba, si a por la baja. Me marché y no quise saber nada más de él, me cambié de trabajo.
Claro.
No tuve nada que hacer, es decir, si a un señor, un médico, tú vas, entras por la puerta y lo que te dices que qué quiere pedir esa por la baja, pues no quise saber nada. Y cambié a un trabajo, pues que fue ser taxista. Ahí pues compaginaba el estar de pie con estar sentado, pero mis dolores en la columna vertebral fueron bestiales. Tan bestiales que efectivamente ya a los 40 años fue cuando me lo diagnostican. Y efectivamente fue cuando entré por un médico en la puerta, nada más entrar por la puerta, me dice, usted tiene espondilitis. Y claro, pues eso te deja sorprendidísimo, ¿no? Y sí, efectivamente, me hicieron las pruebas correspondientes y efectivamente, sí, así fue.
¿Y en este momento cómo estás, José María?
Bueno, pues en este momento yo a mis 50 años, pasé 10 años desde que se me diagnostica hasta que ya vieron los médicos que yo no podía seguir trabajando, pues a los 50 y pocos años a mí me jubilan, porque era imposible, yo no podía compaginar el trabajo con mi enfermedad, y me jubilan, y bueno, pues ahora yo ahora mismo pues estoy 4 días a la semana haciendo una rehabilitación continuada. Es decir, esta rehabilitación continuada se ha demostrado que junto con la medicación que nos ponen, es lo mejor que podemos hacer en un espondilítico.
¿Puedes caminar en estos momentos?
Sí, en este momento sí. No he acabado en una silla de ruedas. Me lo tomé muy en serio.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que notas? A la hora de levantarte, bueno, pues, ¿te sigue pasando eso que comentabas de pequeño?
Sí,
¿se ha agravado mucho más?
Ahora mismo te digo, si la rigidez... Yo tengo una rigidez continuada. Yo, es decir, cuando tú veas a una persona, como decimos nosotros, echa para adelante, decir, desde lo que es la cadera, la cabeza hacia adelante, cuando veas a una persona así, ese va a saber que es espondilítico. Tú te acercas un día y te lo preguntas, oye, ¿eres espondilítico? Y con una sonrisa te dirá, sí, sí, soy espondilítico. Uh-huh. Es decir, que lo tomamos ya con un dolor crónico total y convivimos con él.
Ya.
Eso es un dolor que no se nos va a quitar. Podemos tener nuestros, como decimos, nosotros altibajos, nuestros altibajos, ¿no?
Claro.
Pero vamos, el dolor crónico le tenemos total.
Por lo que veo, José María, te lo tomas con mucho humor, ¿no? Y, sí. Y da gusto realmente escucharte, ¿no? Aún pese a tu enfermedad y a tu condición en el día a día, ¿no? A tener estas dificultades, te noto con ánimo, ¿no? Y con ganas de seguir en el día a día, ¿no?
Efectivamente, es lo que te digo, que yo antes de que me jubilaran y nada más que pues trabajar, pensar nada más que tenías que sacar a tu familia a trabajar, pues una vez que te jubilan ya piensas de otra manera y piensas más en ti, ¿en qué? Pues en tu enfermedad, en que tú tienes que salir adelante, que ya tienes tú efectivamente, tú lo que tu familia ya empieza a crecer y ya van teniendo trabajo, pues ya lo vas viendo de otra manera, ¿no? Pero como cuando te toca y eres 30, 40 años, la primera vez te hunden porque tú ves que tienes unos niños pequeños, ves que vas a hacer, que no puedes trabajar, que tus compañeros de trabajo te dicen que eres un vago, y es que no es así. Es decir, no, es que te pueden poner en otro puesto de trabajo, pero ¿en cuál? Si en el que te pongan no puedes estar sentado. Estás mal. Estar de pie, estás mal. No puedes estar en un trabajo en concreto.
Uh-huh.
No, se ha visto que no lo podemos. Y sobre todo cuando ya lleva acumulado. Hoy en día, efectivamente, con la medicación que se nos pone, que es bastante aceptable, porque como has dicho también, se nos dan problemas en los ojos, también problemas en los riñones. Es decir, yo muchas veces cuando voy al médico le digo, oye, mira, que me ha salido esto. Dice, ya sabes que esto es de la espondilitis. Es decir, que tenemos una cantidad de enfermedades luego que van acompañadas con la espondilitis impresionante. Pero bueno, nos lo tomamos, como tú bien dices, con buena cara, para que dices, bueno, como ya sé que me va a tocar, pues vamos a ver cómo salimos de ella, que es lo importante.
Además, como tú dices, es una enfermedad de por vida ya, ¿no? Así que
sí.
Tratamiento imagino que debe seguir, pero es eso, ¿no? Que cada vez se le suman más cosas, más ingredientes a la enfermedad,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. No, hay muchos ingredientes que están junto con la enfermedad y sobre todo, ya te digo, en esta enfermedad que se va avanzando bastante desde yo cuando empecé, ahora mismo, es decir, la medicación ha influenciado muchísimo y sobre todo también los fisios, con nosotros nos ayudan muchísimo en hacer una serie de ejercicios. No vamos a ir por una paralimpiada, pero sí unos ejercicios muy acorde a nosotros y nos vienen muy bien.
Hablabas hace un rato de que en el trabajo te decían no seas vago o recordabas, sí, por ejemplo, ese médico que nada más entrar por la puerta te dijo,
sí,
que eso era porque te daba pereza ir al trabajo y que querías la baja, ¿no? ¿Crees que se necesita un poco de empatía social o también profesional, ¿no? Porque que un médico te diga eso también sorprende, pero sobre todo en el trabajo y sobre todo con gente con enfermedades no tan conocidas también.
Sí, efectivamente, con enfermedades tan poco conocidas como la nuestra, que hoy en día se va conociendo más, sobre todo por los médicos hoy en día, no es como cuando a mí me lo detectan, que apenas, vamos, incluso le hablabas a un médico que tenías espondilitis y espondiloartritis, como hoy en día se dice, pues te decían, ¿no? Es decir, que te miraban como cosa rara, ¿no? Hoy en día, efectivamente, los médicos saben de qué estamos hablando y saben perfectamente. Lo que no lo vas a ver es tu compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo lo que va a ver es que está pidiendo bajas, que no puedes trabajar como él, que no puedes. Y lo único que está viendo el compañero de trabajo es que él está trabajando por ti, por él. Entonces, y ni la empresa lo sabe, es decir, la empresa no sabe tampoco qué es lo que te pasa, y sobre todo si eres un chaval joven. Imagina un chaval de 30 años, pon hasta 40 años, una persona ya con 40 años, efectivamente, como decías antes, a los 30 y 40 años es lo normal que suele aparecer, pero aparece antes, a te digo, yo muy joven, con 7, 8 años, a mí me salía, lo único que no sabían que era.
Claro.
Me decían que era una enfermedad reumática. No sabían qué. Claro, hoy en día sí, hoy en día, ojo, que también pasa que hasta que la detectan, porque hay otros, es una enfermedad que da unos síntomas muy extraños, igual que otras enfermedades. Entonces los médicos, hasta que llegan al final y te dicen, vamos a ver si efectivamente esto es una espondiloartritis o una espondilitis anquilosante, pues
pasa
que
mucho
hacer
tiempo.
Una serie de...
Sí.
Pasan desde que te empiezan a hacer las primeras problemas que tienes hasta que te lo detectan, suelen pasar hasta 8 o 10 años. Entonces, claro, nos ponemos que una persona con 20 y tantos años le pasa, pone 7, 8 o 10 años y ya se ha puesto en 30, casi 40 años.
Claro.
Y es lo que estabas hablando antes, entre 30 y 40 es cuando se diagnostica, efectivamente, porque han pasado todas estas cosas.
Exacto.
Pero en ese tramo es horrible. En los puestos de trabajo, en todo, es horrible. O si trabajas tú por tu cuenta, es decir, ves que no puedes coger peso, que no puedes, es que no, vamos, tú imagínate que vas a coger una cosa de peso o incluso vas a coger a tu hijo. Y es que no puedes cogerle.
Uh-huh.
Y que te llega la mujer y dice, ¿qué pasa? ¿Que es que no quieres coger? No es que no puedas, es que no puedes, no puedes.
¿Te ha afectado mucho a nivel familiar? Decías que tenías niños pequeños. ¿Cómo ha sido el papel de tu familia en ese momento,
hombre,
no? Sí.
La verdad es que mi mujer es farmacéutica y enseguida pues empezó a mirar a ver qué era la enfermedad y vio que efectivamente pues no era una cosa que te estuvieras inventando, no, sino que lo que tenías estaba ahí y iba a ser de momento, que no hay, como tú bien has dicho al principio, que es una enfermedad que no se va a curar y tienes que saber convivir con ella. Y con los niños pequeños, pues en ese momento, pues mi mujer, como farmacéutica que es, pues tiró de la familia, más que yo trabajando.
Uh-huh.
Claro. Yo trabajaba, pero muy poco, no podía.
Claro. Y con el paso del tiempo, ahora, por ejemplo, ¿cómo te ayudan, José María?
Bueno, pues yo ahora, mira, soy vicepresidente de DEPA, una asociación aquí de Parla, y esta asociación, bueno, pues ayuda a todos los espondilíticos, es decir, que ayuda muchísimo, y hace, por eso es lo que te estoy diciendo, yo estoy haciendo ahora mismo una rehabilitación continuada de 4 días a la semana, que eso me viene, pues no te puedes ni imaginar, con fisios que saben de lo que están hablando, y luego pues yo tengo mis revisiones continuas con mi reumatóloga, y fenomenal, fenomenal.
Pues que así siga, ¿no? Ojalá se vaya avanzando también en tratamientos, no en una cura que no existe, pero ojalá se pueda paliar un poco, ¿no? Este dolor, esta enfermedad, y los años que os queden de vida, pues podáis disfrutarlos de la mejor manera posible, ¿no? Así
Oye,
que
pues
ojalá sea así.
Muchísimas gracias, de verdad. Y la verdad que lo intentamos y todo espondilítico, ya te digo, cuando te encuentres con alguien que de cadera hasta la cabeza tú ves que está inclinado para adelante, acércate un día con una sonrisa, le dices, eres espondilítico, y ya verás como con una sonrisa te dirá, sí, soy espondilítico. No, es decir, somos muy pocos los que intentamos llevarlo lo mejor posible, y es una terapia de que hemos visto que la risoterapia es lo mejor que se nota.
Desde luego se nota al hablar contigo, José María, y es un placer de verdad toparte con personas así que te cuentan su historia y que lo hacen con una sonrisa pese a todo, ¿no? Así que te lo agradecemos, ¿no? Que hayas compartido tu caso y también que le pongas voz a todos esos otros, ¿no? Que sufren lo mismo que tú, pero que en cambio poco se los conoce y poco a veces también se les toma en serio, como nos has contado. Así que muchas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, de verdad, y ha sido un placer estar hablando con vosotros.
L'Associació Celíacs de Catalunya ha comparegut per primera vegada al Comitè de Peticions del Parlament Europeu per denunciar la desprotecció sanitària del col·lectiu i exigir mesures a escala comunitària. Denuncien 3 problemes molt importants. D'una banda, el greu infradiagnòstic, amb fins a un 80% de casos no detectats, la càrrega econòmica del tractament de 1.000 euros anuals per pacient a Espanya I d'altra banda, la manca de garanties en matèria de seguretat alimentària en la restauració i centres públics. Sobre el tema, perquè ens expliqui, parlem amb la doctora Sabela Carballal, que és metge gastroenteròloga de l'Hospital Clínic. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, bien. Gracias por invitarme.
Claro, hablamos de una problemática, ¿no?, a la que se suman estas tres partes fundamentales, ¿no?, pero que también hay mucho más allá detrás de todo esto. Cuéntanos un poco cómo está la situación actual.
Vale, bueno, en relación a la protesta que hacen en el Parlamento Europeo, me parece muy muy pertinente, porque la verdad es que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está, como has dicho tú, bastante infradiagnosticada y que mucha gente la sufre, y el principal problema que tienen es que el único tratamiento eficaz que ha demostrado, el único de todos los que se han investigado durante años de investigación, es una dieta sin gluten, crónica y bien estricta. De hecho, el primer problema que hay es el fracaso en esta dieta sin gluten, muchas veces porque los pacientes, aunque lo intenten hacer bien, lo consumen de una forma inadvertida, ¿no? Y entonces esto genera, hay muy poco conocimiento de esto por la sociedad, por la comunidad médica, por el sector de hostelería, y estos pacientes lo sufren mucho y tienen varias barreras, incluso económicas, ¿no?, sociales, para poder llevar a cabo ese tratamiento. Por lo cual me parece muy pertinente, porque lo que están pidiendo es que se haya más guías más homogéneas en el diagnóstico, que haya mayor formación de los profesionales, que haya mayor formación del sector hostelero y que haya una partida económica para acceder a estos alimentos sin gluten, porque si no les genera bastante coste.
Uh-huh. Hoy en día...
Sí,
hoy en día aún está muy infradiagnosticada la celiaquía. Hablábamos de hasta un 80% de casos no detectados, aunque ya es conocida, ¿no?, esta enfermedad, entre comillas. O sea, hablamos de que hay visibilidad sobre la celiaquía, y en cambio hay mucha gente aún que no sabe que lo padece, ¿no?
Sí, esto es cierto. El principal problema con la enfermedad celíaca es que hay una creencia errónea de unos síntomas característicos que de hecho son poco habituales en población adulta, ¿no? Entonces, lo que llamamos la celiaquía clásica, que a la mayoría de la gente le viene a la cabeza, es más frecuente en niños, ¿no?, y es muy rara en adultos. Y son estos síntomas y signos que llamamos de malabsorción intestinal, de macronutrientes, que se manifiestan con una diarrea, heces muy muy llamativas con grasa, pierden peso, son niños que no crecen bien, ¿no?, tienen un retraso de crecimiento, y eso pues es más fácil de detectar, ¿no? Pero sin embargo, en adultos esto no ocurre, ocurre muy poquitas veces, ¿no? Entonces, en adultos lo más habitual es que la enfermedad sea lo que llamamos oligosintomática o monosintomática, es decir, que tiene pocos síntomas, y además estos síntomas no suelen ser tan específicos ni tan llamativos. A veces se deben a absorción de lo que llamamos micronutrientes, como puede ser el hierro, el calcio, la vitamina D. Y entonces muchas veces no se piensa en ello, porque lo que puede haber es un déficit crónico, ¿no?, una falta de hierro, que esto pues a veces se puede atribuir a otras causas, o puede costar detectarlo hasta que la cosa pues avanza o ya da algún problema.
Uh-huh.
A veces también en adultos pues son los síntomas derivados de esta falta de micronutrientes, que puede ser un cansancio crónico, puede ser problemas óseos, ¿no?, de pérdida de masa ósea, puede ser problemas de fertilidad. Entonces, claro, todo esto se conoce menos, incluso dentro de la comunidad médica, como te decía, pues muchas veces nos encontramos que desde la atención primaria, incluso muchos gastroenterólogos no tan dedicados a la enfermedad celíaca, pues no piensan en una enfermedad celíaca cuando están viendo pacientes con estos síntomas que son tan poco específicos, ¿no? Entonces, esto es la principal causa del infradiagnóstico, que los síntomas que cree la población que son los típicos de celiaquía no son los habituales y que la comunidad médica tampoco lo conoce.
Mm, claro. Y a todo esto, si le sumamos la parte económica, ¿no?, pues aún se complica más, ¿no?, porque hablamos de 1.000 euros anuales por paciente. En España hay medicamentos, ¿no?, que imagino que no se cubren, una grave aportación económica, ¿no?, a lo largo del año va a parar allí, ¿no?
El problema sobre todo es que no hay otros medicamentos. Me refiero que es una enfermedad que, como te decía al principio, la único tratamiento que ha demostrado ser eficaz es una dieta sin gluten estricta y por vida, ¿no? Entonces, no hay otras medicaciones. No puede un paciente celíaco no puede consumir gluten y tomarse otra medicación que le frene la enfermedad, porque es una enfermedad que llamamos autoinmune o inmunomediada, ¿no? Que lo que desencadena el gluten, que es un conjunto de proteínas que están en algunos cereales, es una cascada inmunológica, ¿no? Una reacción inmunológica como otras enfermedades autoinmunes que hacen que su intestino enferme y se adelgace y no absorba los nutrientes. Entonces, lo que tienen que hacer, o por lo menos lo que hasta ahora hemos visto que es importante que hagan y lo único que funciona, es esta dieta sin gluten. Entonces, el problema es que el acceso a esta dieta sin gluten es caro, les cuesta dinero. Y luego, aunque hagan un esfuerzo, muchas veces no se respeta, ya no solo los establecimientos donde pueden adquirir estos alimentos, sino en los restaurantes, ¿no? En los comedores sociales, en estos sitios, pues muchas veces no se conoce bien y hay contaminación. Aunque les ofrezcan alternativas sin gluten, si no se cuida el cocinado y el almacenamiento de esos componentes y se cruzan con otros alimentos que sí contienen gluten, pues esto les puede afectar. ¿No? Claro. Entonces, en este sentido falta también formación para la población.
Exacto, formación, ¿no? Conocimiento también sobre el tema y la voluntad de querer hacerlo, ¿no? También de estar pendiente de ello. Y de este modo, pues no perjudicar a los clientes que vengan y que sufran celiaquía. Muchísimas gracias, doctora Sabela Carballal. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos un poco cómo está la situación hoy en día con la celiaquía. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
I continuem d'aquí no res per parlar amb la cantant Tamara, que està de gira celebrant 25 anys de trajectòria professional. Segurament li hauran passat molt ràpid aquests anys. Després de la publicitat la rebem a l'estudi i ens presenta també el seu nou single.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
32 equipos, un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el Super del Corte Inglés y no veas qué ofertas. El bidón de 5 litros de aceite de oliva carbonel, el virgen extra que nos gusta, está a 23,95 euros. Y he visto la tarrina de 500 gramos de cerezas de origen España por solo 2,99. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La cantant Tamara, que tots coneixeu, ha vingut aquí al matí del cap de setmana per presentar-nos la seva nova cançó i celebrar amb nosaltres 25 anys de música que porta a les seves espatlles.
Thank you.
dejemos que la vida ponga límites y sigamos la locura mientras mira, respirando amor, quizá valdrá la pena, esquivando los momentos más difíciles, sin dejar que se haga roca el corazón.
Estamos escuchando un paso más, un tema inédito de Tamara, la cantante, que ha estrenado este nuevo single con el que nace, dice, una nueva Tamara, una nueva época con la que celebra su 25 aniversario en la música y que además continúa también con una pedazo de gira para celebrar este aniversario con 4 formatos diferentes para adaptarse a todos los públicos. Tamara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días,
¿cómo,
es un placer.
¿Cómo ha sido este single de celebración y por qué un paso más?
A ver, te explico. Estamos celebrando, como bien has dicho, el 25 aniversario. Este aniversario se llama 25 años de corazón, donde estamos haciendo un disco que se llama exactamente igual y la gira también que se llama 25 años de corazón, que hay varios formatos, como bien has dicho. Este es el tercer single ya de 25 años de corazón. Anteriormente, el 14 de febrero sacamos Bésame, ¿vale? Que es una versión de Ricardo Montaner, que lo hemos hecho bossa nova con unos toques eléctricos, y para agradar a mi público de Brasil, que cada año tengo que ir a hacer un concierto allá, mi público brasileño, mi gente, pues he hecho la versión de Bésame en portugués que se llama Véame. Y ahora este tercer single, que es un tema inédito que se llama Un Paso Más, que es el compositor David Santi Esteban, productor y arreglista, y aquí estamos.
Y un paso más también en tu larga carrera, ¿no? En tu larga trayectoria, que significa también a nivel personal, ¿no? Hacer este single con ya tanta experiencia y tantas tablas encima del escenario. ¿Qué ha
pues
sido para ti?
¿Quieres creer que es un tema que tenía muchas ganas de hacer? Porque creo que me encuentro en ese momento de ese un paso más, ¿no?
Sí, ¿no?
En todos los aspectos de mi vida y que tiene que ver mucho conmigo. O sea, es un tema que me va a marcar bastante. Sí.
Es un tema con un estilo diferente, ¿no? Al que nos tienes acostumbrados, un poco más pop.
A ver, Tamara, bueno, si contamos con ese disco que vamos a ir desgranando poco a poco, pero luego se convertirá en un disco completo entre 9 y 10 canciones. A ver, yo he hecho pop ya. O sea, yo ya tengo singles conocidos de discos anteriores, inéditos, como No Quiero Nada Sin Ti, Cada Día, Si Tú Quisieras, Si No Te Hubieras Sido. O sea, tengo singles ya tipo pop. Pero es verdad que hacía tiempo que nos sacaba un single un poco más, con un sonido un poquito más pop, ¿no?
Claro.
Y este paso más, pues da ese...
Y es una canción positiva, ¿no? De esperanza, también
es de...
con ese toque romántico, ¿no? De amor que también te caracteriza.
De amor, como tú lo quieras mirar. El amor
sí.
En todos los aspectos. Uh-huh. O sea, realmente es una canción de empoderamiento, de ser valiente, de dar ese paso cuando se tiene que dar, cuando es el momento idóneo y adecuado. Y ser valiente y no tener miedo a dar esos pasos, aunque te caigas... Pero para eso los seres humanos tenemos la capacidad, muchos, de poder levantarnos. Y yo me he caído muchas veces y me he vuelto a levantar, pero con la cabeza bien alta.
¿Cómo has afrontado este single, ¿no? Imagino que es autobiográfico, ¿no? También que cuentas
tu
experiencia,
sí,
¿no?
Mi experiencia.
¿Cómo estás en estos momentos, ¿no? También,
sí.
¿Cómo has afrontado esta nueva...?
Pues con David, pues cuando fuimos a escuchar temas inéditos a su estudio, dije... Este tema me lo tienes que terminar. Este tema tiene que ver mucho con Tamara, como se encuentra ahora,
claro.
Que está en ese resurgir, en ese renacer, ¿no? Como un ave fénix. O sea, por favor, termínamela, porque es que me tiene loca la canción. Y así es como surgió Un Paso Más.
¿No? Uh-huh. Has hecho un videoclip, ¿no? También que hemos
precioso,
visto,
sí, en Malverde de los Arroyos.
Sí, hemos visto también tus redes sociales un poco, ¿no? ¿Cómo surgió el videoclip? ¿Cómo empezaste, ¿no? A montarlo? ¿Cómo lo organizaste?
Lo teníamos clarísimo, ¿eh?
Sí,
lo que queríamos transmitir.
Sabías
sí,
que querías ir
a Sí. No, primero el sitio, ¿no? Y en segundo lugar, pues lo que queríamos transmitir, ¿no? Lo que es, date cuenta que al ser una canción eso de empoderamiento, de volver a renacer, de, de ese paso más, yo quería mostrar naturaleza, libertad, expresión. Entonces, pues ahí se ve, pues en ese videoclip de Un Paso Más se ve pues una parte donde hay una cascada de agua, donde hay piedras, otra zona donde es más árida, pero también hay vegetación, otra zona de el pueblo en sí que es una preciosidad, que es todo de piedra. O sea, quería transmitir la misma energía que tiene la canción, pues con este videoclip potenciar la canción mucho más, ¿no? Uh-huh. Y en el vestuario, el todo
también
lo que
de
se
verde,
recibimos,
¿no?
Se
por
ver,
ese
¿no?
vestido.
Se ver muchos colores en lo que es el estilismo, sí, del vestuario. Entonces quería mostrar todo eso, ¿no?
¿Y cómo ha sido, aparte de hacer este single, ¿no? Los otros que comentabas, ¿no? Bésame, también los otros que has ido haciendo. ¿Cómo ha sido ir haciendo estos singles justo ahora? Después de 25 años, ¿no? Haciendo música. ¿Ha sido más difícil hacer canciones nuevas o ha sido más complicado?
No, cada uno es diferente. Yo toda la vida he hecho canciones inéditas y canciones y versiones, porque me encanta, además me fascina. De hecho, el año pasado, el 2024, hice un pequeño homenaje, un guiño a Manuel Alejandro, que uh-huh. para mí es uno de los compositores más importantes en mi vida musical, de lo que he aprendido mucho yo, sobre todo sus canciones. Además, es que no solamente es que con compositores, es que es con poeta. Eso es un letrista que no sé, impresionante, ¿no? Y tengo la suerte de conocerlo desde niña. Hace poco he estado con él en el Teatro Albéniz, sí, que era su último concierto de despedida. He estado con él. Y hice ese homenaje en la época de los 80, cuando se juntó con Rocío Jurado, hicieron canciones tan maravillosas como Ese Hombre, uh-huh. Señora,
también.
Mi Amante Amigo. O sea, que eso lo hice ya antes de empezar el 25 aniversario, ya empecé el año pasado con eso, ¿no? Y ahora estamos inmersos totalmente en 25 años de corazón.
Con una gira, además, con cuatro formatos distintos,
tengo,
¿no?
Tengo...
En uno colaboras también con Francisco, ¿no?
Claro, uno es Gira Únicos, que empezó el año pasado, y la vamos a terminar acá en Barcelona el día 28 de septiembre, que no se me olvide.
28 de septiembre.
Y las entradas ya están a la venta, así que ya pueden comprarlas cuando quieran. En el auditorio, más el auditorio de Barcelona, que es un buen sitio, un lugar maravilloso para poder cantar. Yo he cantado muchas veces ahí.
Y eso que te comentaba, ¿no? Los cuatro formatos.
Pues hay un formato que a mí me fascina, que yo vengo de hace unos días a hacer un concierto en Santiago de Compostela, que es piano y voz. Que hago 1:40 solamente, o sea, los dos solos, o sea, el artista al desnudo totalmente. Y me fascina porque ahí la verdad es que canto lo que quiero, lo que me da la gana.
¿Improvisas?
O sea, sí, hay una playlist, ¿no? pero puedo cantar como quiero, porque el pianista me sigue a mí, yo le sigo a él, y es algo, y además interactúas bastante bien con el público, ¿no? Lo tienes muy cerca.
Muy cerca.
Exactamente. Luego está el formato con la banda, que es un poco más popero, y luego tengo otro formato que es banda municipal o sinfónico, porque también me fascina hacer. Y yo creo que mi estilo de música puede tener todos estos formatos, porque es bastante amplio, ¿no? Yo soy una cantante melódica romántica y puedo hacer todo eso.
¿Y por qué has decidido también hacer estos conciertos con Francisco? Los dos
pues
juntos.
Esto se decidió, bueno, esto lo teníamos Francisco y yo en la cabeza de hace muchos años atrás, porque me conocen desde que tengo 14 o 15 años, de que empecé mi carrera con mi primer disco. Y nunca se daba, hasta que el año pasado ya dijo Francisco, vamos a hacerlo a único, y digo, pues venga, vamos a hacerlo, vamos allá. Entonces es un espectáculo bastante interesante de ver y muy bonito, muy mágico, porque hay una parte donde canta Francisco sus éxitos, Tamara también, yo, en mi caso yo canto mis éxitos, pero luego nos juntamos los dos, hacemos canciones
a dúo, ¿no?
Y ahí sale lo que verdaderamente lo que sentimos el uno por el otro. Se muestra el cariño,
mutua, ¿no?
La admiración, los años que nos conocemos, tanto a Francisco como a su mujer Paca, que yo la adoro. O sea, se nota ese cariño y se nota que hay confianza.
¿Y todos estos conciertos realmente se pueden ver seguidos en diferentes ciudades? ¿Es una gira única, lo único que con diferentes estilos cada uno? ¿O cómo funciona?
¿Diferentes estilos?
Diferentes formatos, digo. No, no, los conciertos en sí.
Sí, claro, mis conciertos todos.
Son todos seguidos.
Todos van a ser este año y finalizará. Lo más seguro que en febrero. El Día de los Enamorados.
Y te tendremos... Ajá, justo. ¿Casualidad o no?
No, a propósito. El 25 aniversario de Tamara finalizará el 15. Tanto con un concierto como con un single, el último single ¿también? Del disco. Y ya, cuando salga ese single, ya se hará el disco completo, que ya te lo podrás tener en playlist, claro, pero completo una canción ya tras otra.
¿Y se sabe el título del próximo single o aún no se sabe?
Pues yo el día de mi cumpleaños, que es el 27 de junio, que queda muy poquito, sale un single muy bonito que yo canto, sobre todo en mis conciertos íntimos, estoy dando pistas, cuando canto a piano, que es un tema que me fascina, que me ha marcado mucho, pero no lo he grabado nunca en lo que es en estudio. Ya por fin lo he grabado y lo he titulado Mi Regalo. O sea, en vez de los fans regalarme a mí, yo les voy a regalar desde mi cumpleaños
a ellos una canción, ¿no?
Una
qué bonito
canción,
eso, ¿no?
Single.
No lo han hecho muchos artistas.
¿Has visto que 25 aniversario es diferente? Porque lo lógico sería...
Es innovar también.
Lo lógico sería sacar un disco recopilatorio con un par de temas o tres inéditos y ya está. Que eso lo hice en mi 20 aniversario. Pero yo este año quería los 25... quería hacer otra cosa diferente.
Claro que sí.
Distinta.
¿Cómo recuerdas, si echas la vista atrás, estos años pasados en tu carrera profesional? ¿Crees que han sido buenos años?
Muy buenos.
¿Te ha pesado
años
más lo bueno que lo malo?
Me ha pesado todo. Pero es que todo tiene que convivir. Porque todo lo que ha sido maravilloso me lo llevo en mi corazón y todo lo que no ha sido tan bueno, aprendes.
Claro.
Aprendes tanto. Como hemos hablado antes, ¿no? Te caes tantas veces o
renaces después,
que vuelves, te levantas y he aprendido algo más. Pero siempre tú hagas ese bienestar, pero de buena manera. O sea, para ser mejor persona, no lo contrario, sino para crecer y para madurar.
¿Y cómo recuerdas tus inicios? Antes, investigándote, ¿no? recordaba esa interpretación de Pocahontas, ¿no?
Ay, también Dios mío, tengo 11 años.
También un poco la interpretación de Laura Pausini, ¿no? Que hiciste.
Sí.
Entonces decía, wow, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Y por qué, por ejemplo, Pocahontas, ¿no? Un personaje tan mítico.
Porque yo ya era bastante artística siendo tan niña. Porque todos los niños iban imitando a su ídolo o a su artista favorito. Y yo quería ser un personaje de Disney. Yo quería ser una princesa. Y dije, pues colores en el viento. Pues a partir de esa actuación, cuando
fíjate,
yo bajé de ese escenario y me abracé a mis padres, es cuando decidí, les dije, papás, o sea, yo...
Voy a ser artista, ¿no?
Quiero cantar. Me he sentido en el escenario como si fuese mi sitio, mi hogar. Y así ha sido hasta ahora, mi hogar. Durante 25 años y esperemos que sean muchos años más.
Claro, hombre, faltaría más. Dices que ha sido difícil mantenerse en el panorama musical durante tanto tiempo y que
a
la gente
todos
te reconozca tanto.
A todos los artistas nos pasa eso. Es muy difícil mantenerse porque tú tienes que ir madurando con los años. Cada vez tienes que tener más tablas,
¿no?
Adaptarte a todo. Y luego a ver, ¿cómo te explico? No desviarte, ¿no? O sea, Tamara se la conoce realmente por lo que hago, que es melódico romántico, ¿no? Soy un artista melódico romántico. Pues no desviarte, seguir así, seguir en esa línea, pero luego ampliar dentro de esa línea.
También.
Hay mucho que hacer. Porque a mí, por ejemplo, me fascinaría y me haría mucha ilusión hacer un disco de mariachi, por ejemplo, que no lo he hecho nunca.
¿Lo contemplas
Lo contemplo. Un disco con un disco sinfónico me fascinaría también hacer. Tango argentino, vals peruano, salsa, una bachata. Todo eso entra dentro de lo melódico romántico. Entonces, todavía creo que tengo muchos...
Mucho que dar, ¿no?
Muchos sueños
por cumplir,
muchas metas que llegar, a dónde llegar, Y sobre todo mucha ilusión, muchas ganas
pues
de seguir en esto.
Mantener la ilusión después de 25 años es positivo, ¿no? Es buena señal.
Esto es muy buena
de
señal.
De que te ha ido bien, de que
claro,
has dado un
porque
paso
es
más.
Claro, porque es que si no haces pico pala, hay que trabajar mucho. Esto es una carrera de fondo, 24/7, y si no.
Sí. Totalmente.
No se está.
Hay que trabajar mucho y como tú dices, ¿no? Hay que dar un paso más y resurgir, renacer, ¿no? Como,
siempre.
Como
hay
tú
que
dices.
Resurgir, renacer, y como lo ave fénix, como digo
totalmente.
Yo, que me encanta.
Esta expresión, ¿no?
No, sobre todo que el... ¿Cómo se llama? El que se le dice, ¿no? El mitológico, el... La figura mitológica,
sí,
¿no? De la de Fénix.
Sí.
La figura mitológica.
Y con este single, ¿no? Con los que ya llevas publicados, ¿no? Pero con este justamente lo demuestras, ¿no? Que este paso más es un paso más en muchos sentidos.
Tanto sí. Lo personal como lo profesional. En los 40 años, que lo cumplí el año pasado, en vez de darme, pues, decir, ay, la da la crisis de los 40 a mí...
Nada,
me ha dado la vida.
Sí, ¿no?
Me he vuelto a renacer.
Pues es lo que toca, Tamara. Muchas gracias por
gracias
venir.
Gracias a ti, ha sido un placer,
este
de verdad. Gracias. Por invitarme.
S'estima que el món hi ha més de 300 llengües a signes diferents i a Catalunya es calcula que hi ha prop de 36.000 persones amb discapacitat auditiva i prop de 25.000 persones signants. Però com és l'accés a la ciència i a la tecnologia d'aquest col·lectiu? La llengua de signes catalana és la llengua natural de les persones sordes i sordcegues a Catalunya. I el 3 de juny del 2010 va ser reconeguda com a llengua oficial del territori. Per això, l'Institut de Microelectrònica de Barcelona ha publicat dos vídeos signats per promoure una ciència oberta i oferir continguts més accessibles sobre l'electrònica miniaturitzada. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb la Gemma Rius. Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta llengua de signes, no, de totes les persones a Catalunya que tenen aquesta discapacitat auditiva i d'aquest nou projecte, podem dir, no, que heu emprès des de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona amb aquests dos vídeos, no?
Sí. Tenim una sèrie d'activitats de divulgació en les quals intentem fer arribar la tecnologia, sobretot la tecnologia dels xips, que és algo que ens envolta, està en el nostre dia a dia i per tot arreu, però en som poc conscients, precisament per la seva petitesa.
Mm-hmm. Hi ha nous materials audiovisuals, no, que heu generat, no, per aquesta gent, perquè puguin tenir precisament aquest accés del que parlàvem a la ciència i a la tecnologia, oi?
Exacte. Hem fet dos vídeos. El primer és el vídeo corporatiu que tenim, en el qual fem saber una miqueta quin tipus d'activitats fem i quin tipus d'aplicacions són les que desenvolupem mitjançant la fabricació de xips i el testeig de cara des d'un punt de vista de la recerca a l'institut. I l'altre és la història del transistor. El transistor, no el transistor a la ràdio, sinó el dispositiu transistor, que és la base de l'electrònica moderna, no? I és un tipus de vídeo més tipus divulgatiu, en el sentit de que explica una miqueta què és el transistor, la història del transistor, com ha arribat als nostres dies, i aquest és una miqueta més pedagògic, com si diguéssim. Llavors, ens semblava, sobretot aquest, el més interessant de cara que hi cresqués, no?, un interès entre, sobretot, els joves, però també la gent gran, per aquesta tecnologia.
Sí, digue'm, perdona.
Bueno, i fer-ho arribar a aquest col·lectiu que naturalment té una barrera molt important i és l'estigmatització, no? per certes professions, sobretot, i que els dificulta, per exemple, l'aprenentatge, sobretot a un nivell, per exemple, universitari.
Mm-hmm, exacte. Precisament per això t'anava a preguntar, Gemma, en quin moment us adoneu de que cal aquesta ajuda, no?, i aquest nou mecanisme per tal de fer-li la vida una mica més fàcil a aquestes persones, tant a través de la ciència i la tecnologia, no?, com també en altres àmbits. En quin moment veieu que necessiten aquesta ajuda i que no tenen prou fins al dia d'avui.
Sí, jo ja havia estat involucrada molt amb qüestions de gènere i ciència, i sobretot la participació i el reconeixement o la valorització de les dones en la recerca, i sobretot en la recerca en àrees com són l'enginyeria i les ciències, diguem, pures, no?, del que diguem les ciències exactes, etcètera, física, química. I, bueno, aquest és un pas més endavant, amb una tendència que hi ha a veure, en el nostre cas potser no tenim minories d'alguns tipus que tenen en altres societats, però sí que el tema de discapacitat està molt poc vist a nivell universitari, sobretot, i en aquest, diguem, en aquest tipus de disciplines encara és més difícil, no?, un accés a certes professions, no? Mentre que en el fons són professions a les que per capacitat intel·lectual, de per descomptat, poden accedir, i que simplement la idea és que també han de tenir un interès en posar-se. I això també respon a un, diguem, a nivell internacional hi ha una major sensibilitat precisament amb tot el que és més enllà del gènere, tota la qüestió d'inclusió, diversitat i equitat, sobretot, d'oportunitats per tothom a fer allò que els apassiona, els interessa i pel que estan perfectament qualificats i capacitats.
Mm-hmm. És necessari, doncs, posar veu, no?, sobretot a aquest tipus de temes, com feu vosaltres, no, Gemma? I sobretot aquesta ajuda, no?, que arribi realment tant amb aquests nous materials que esteu portant a terme com també amb aquesta conscienciació de la que parles. Heu fet també un taller, no?, amb alumnat amb discapacitat auditiva, oi?
Sí, molt recentment, de fet fa uns pocs dies vam tenir l'oportunitat, no?, d'anar a visitar un grup de 6 alumnes i fer-los un taller en el qual els explicàvem més de primera mà, no?, el que fem, i vam fer un taller també, doncs, veient precisament el tipus de materials i els xips que generem, i explicant-los tots aquests continguts, no?, que són bastant especialitzats, però simplement per despertar-los també l'interès i la curiositat, no?, per aquest tipus de coses. I, de fet, bueno, ens vam adonar que no és evident el ser una classe especialitzada o fer una xerrada amb ells. Vam tenir la sort que teníem, evidentment, les seves professores i els seus tutors signant el que nosaltres els explicàvem, i de fet va ser una experiència molt maca també per la rebuda d'ells, no?, l'interès que van mostrar i lo prou capacitats, no?, si tenen els mitjans bons, o sigui, el mitjà perquè els arribin aquests materials i perquè puguin tenir-ho com a un ensenyament normalitzat, no?, a un nivell més alt del que normalment trobarien, no?, a les seves classes.
Clar. En quines edats creus que és més difícil aquesta adaptació, diguem, amb el món, amb el seu entorn, quan són més petits o ja quan són més grans, a la vida adulta, als sectors professionalitzats, etc.
Sí. Home, jo crec que la barrera principal, clar, suposo que és durant tota la vida, però sobretot el que, diguem, que és més incapacitant precisament és en quan arriben al nivell universitari, jo crec. Uh-huh. Perquè fins llavors estan molt més suportats per classes més petites, però, clar, la universitat els llancen diguem, tot està preparat per bueno, tu vas i t'espaviles, no?,
sí,
una miqueta. I, clar, sense un suport, és tots els materials, sobretot són classes magistrals, i no està pensat, no?, en absolut per aquest tipus de coses, o de situacions, no?, com si diguéssim. Llavors, jo crec que sobretot és la professionalitzadora, no?, i suposo que és la més difícil de solucionar, no? Però, evidentment, si no tenen abans un interès i aquest es perd bastant fàcil, diguem, abans, no?, una petita barrera. Sí, és difícil que actualment, no?, que els joves s'interessin per carreres que són potser més dures, doncs imagina't si, a més a més, tens una dificultat afegida, no?
Exacte.
I
sí, és complicat i sobretot, doncs, s'ha de dir, no? Al final s'ha de prendre consciència, com feu vosaltres, i que es conegui també aquesta realitat que molts cops no som conscients i anem pel món com si res, quan possiblement una mínima ajuda serviria de molt, no?
Així exacte, que... bueno, és visibilitzar a col·lectius, que és molt important. Clar. A més a més, perquè, com has dit, no? Dones una sèrie de números al principi i... Sí. I són més importants, o sigui, són nombrosos, és a dir,
sí.
No és una qüestió...
no és minoritari, no?
I un dels problemes, a més, que hi ha afegits és que hi ha diferents graus de sordesa, per exemple. Llavors, cadascun d'aquests casos necessita un tractament especial, no? No és tan fàcil en molts casos com en d'altres, no? I després el seu context també a nivell familiar, no?
Clar.
Si, a més, tens unes dificultats... de les que sí, de tipus social, diguem, o socioeconòmic a casa, doncs encara dificulta molt més i podem perdre molt de talent, no?, en aquest camí.
Així és. Gent molt vàlida, segurament. Gemma, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que esteu fent, no?, aquesta ajuda, aquest nou mecanisme, no?, aquesta nova mesura que esteu portant a terme i també per conscienciar sobre aquest tema tan important. Gràcies.
A vosaltres per el vostre interès i us animo a tots a visitar-nos.
Y ahora hablamos de que Star Channel y Vodafone TV han lanzado la segunda edición de Escape City, una experiencia inmersiva gratuita para convertirse en un verdadero agente de emergencias. Tras el éxito de la primera edición en Madrid, presentan por segundo año consecutivo este evento, Escape City, y se trata de una experiencia inmersiva gratuita que este año amplía además su recorrido y llega hoy y mañana aquí en Barcelona con el objetivo de acercar la acción y la aventura a un mayor número de fans. Hablamos sobre el tema con Gabriela Betancourt de Star Channel. Gabriela, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de que hoy y mañana, 14 y 15 de junio, tenemos en Barcelona Escape City y al final se trata de una experiencia, ¿no?, en la que nos podemos poner otro traje diferente, ¿no?, de lo que solemos hacer en un día normal y corriente en nuestra vida, ¿no?, y podemos ser por un día agentes de emergencias, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos un poco.
Pues mira, te cuento. Esta es una experiencia que, bueno, como lo has dicho, es el segundo año que hacemos y básicamente lo que queremos es acercar nuestras series del canal Star Channel a la gente. Y pues esta experiencia en concreto es como una especie de escape room, pero que va más allá y que, bueno, es bastante dinámica, interactiva y básicamente en esta edición lo que tenemos es un equipo de agentes de emergencias como el... caso de la serie de 911, no sé si la conoces, pero bueno, básicamente es un equipo de gente, bueno, paramédicos, bomberos, policías, que van al rescate en cualquier caso de emergencia que sucede en Los Ángeles. Y eso es lo que hemos querido trasladar este fin de semana a Barcelona.
Al final, la experiencia gira en torno a que un terremoto ha sacudido Los Ángeles, ¿no?, causando el caos en la ciudad, y a partir de allí... todos los equipos de rescate están saturados y entonces tienen que, o sea, necesitan refuerzos, ¿no? Y ahí es cuando empieza la aventura y los asistentes pueden participar de ello, ¿no?
Eso es, exactamente. Vamos a necesitar toda la ayuda posible para intentar resolver un poco todo el caos que hay en Los Ángeles y, bueno, básicamente lo que queremos es que una vez la gente pase por la puerta y se metan ya en el papel, viajen durante una hora y media y se sientan como uno más de los protagonistas de una de nuestras series.
¿Qué tipo de pruebas van a tener que superar?
Pues mira, desde rescatar heridos, tener que desactivar, los típicos un poco como de escape room para es que tampoco quiero hacer spoiler, un poco las dinámicas de escape room, más luego pues bastante dinámicas con actores que pues los llevarán de aquí para allá, les harán hacer unas pruebas físicas bastante leves, pero bueno, que por ejemplo, como es un terremoto, pues hay un montón de escombros, pues tendrán que quitar esos escombros de en medio para salvar a una persona que esté en necesidad de ayuda.
¿Y qué tipo de personas puede ir a disfrutar de esta experiencia? Hablamos, por ejemplo, es para un público de todas las edades. ¿Puede ir niños pequeños, por ejemplo, también?
Sí, o sea, sí es verdad que nuestras series al final son, o sea, tienen un tono un poco más adulto, pero bueno, realmente han venido muchísimas familias y los niños, honestamente, son creo que los que mejor se lo han pasado. O sea, sí es verdad que creemos que a lo mejor unos 8 o 10 años es lo mínimo para que realmente entiendan todo lo que está pasando,
claro,
y se enteren bien, pero que pues al final la familia tiene edades de todo tipo y que pueden venir sin ningún tipo de problema.
Es una experiencia gratuita, ¿no?, aquí en Barcelona, como decimos, y ya tuvisteis la primera edición en Madrid, ¿no?, hace un año, y fue un éxito rotundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos tan contentos de cómo salió el primer año que pues ya este año quisimos sacarlo de Madrid y llevarlo a otras ciudades y multiplicarlo por 3. Ya estuvimos en Sevilla, en Bilbao el fin de semana pasado y ahora en Barcelona.
¿Cómo fue en estas otras ciudades?
Pues la verdad que muy bien, la gente estaba súper contenta y sobre todo pues estaban sorprendidos de lo bien que se lo habían pasado y que pues quizás no se esperaban tampoco sentirse de verdad como si fueran parte de un equipo de emergencia
real, ¿no?,
en Los Ángeles. Sí, claro. Pero bueno, eso la verdad que con nuestros actores lo consiguen súper bien.
Seguro
que
sí.
Así que nada, invitamos a todo el mundo que se apunte, que todavía quedan algunas entradas, y si no, pues que igualmente intenten acercarse, que a lo mejor hay huecos.
Seguro
el mismo día.
Seguro. ¿Dónde lo hacéis?
Pues en Barcelona es en el espacio 88, en la calle Pamplona número 88.
En el Poblenou, ¿no?
Sí, eso es.
Genial, pues ya la gente tiene plan de sábado y domingo. Además, ahora aún les da tiempo, ¿no?, a coger estas entradas y a dirigirse hacia ahí. Si quieren un plan diferente para este fin de semana, pues no hay mejor que este, ¿no? Además, los fines de semana siempre son más de películas, ¿no? Y justo las de terremotos y de este tipo de acción siempre tienen éxito, y vivirlo en persona, pues siempre y cuando sea una recreación, ¿no?, como
sí,
de lo que estamos hablando, es divertido poder hacerlo. Así que, sí. Gabriela, gracias, y también tú seguro que vas a probarlo este fin de semana, ¿eh?
Claro que sí, ahí estaré yo todo el fin de semana para pues nada, darle la bienvenida a todos aquellos que se apunten a vivir esta experiencia.
Gracias por contárnoslo.
A ti, un placer.
I d'aquí una estona parlem també d'animals i concretament ho farem de gats aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en el Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Fins ara veiem els gossos sortir a passejar, però cada cop més és freqüent fer-ho també amb altres animals de companyia, entre els quals es troben els gats. Normalment, quan veiem animals passejant pel carrer, són gossos. L'amo o la mestressa passejant el seu gos pel carrer perquè li pugui tocar l'aire, perquè pugui fer les seves necessitats tranquil·lament. Com diem, durant anys la imatge del passeig amb la corretja ha estat reservada gairebé exclusivament pels gossos, però no obstant això, cada cop més la tendència està canviant i cada cop més els gats estan explorant l'exterior portant ja sigui un arnès o amb corretges, una tendència que sembla ser que està en augment i que està canviant la forma en què les persones conviuen amb els seus felins. Jo, de moment, encara no m'he trobat a cap gat pel carrer passejant amb corretja, però sí que és cert que durant les vacances, sí. Durant les vacances sí que veus que les famílies s'emporten normalment els seus felins. En parlarem de tot plegat ara amb la Adelaida Gómez, que és experta veterinària de Kiwoko. Adelaida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, normalmente siempre tenemos la idea del paseo por la calle, ¿no?, con los perros, pero cada vez también son más los dueños de gatos, ¿no?, que sacan a sus animalillos a pasear, ¿no?
Exacto, es algo que ahora mismo está en auge, digamos, que es una tendencia cambiante y que en muchísimos casos pues es positiva para el animal.
¿A qué se debe este cambio?
Pues realmente en gran parte es porque cada vez estamos conociendo un poquito más al felino como tal en los domicilios, ya que cada vez existen más tutores de gato que de perro inclusive, y que pues los gatitos indoor muchas veces pues tienen esa necesidad de actividad o incluso se le genera a veces cierto estrés, no en todos, pero en algunos en concreto. Y se ve que esta parte positiva de sacarlos al exterior, poder socializar, poder interactuar, ejercitarse, pues realmente es muy beneficiosa para su día a día.
Uh-huh. ¿Hay beneficios, dices? ¿Cuáles son?
Pues realmente nos permite mantenerlos en una situación física mucho mejor. Sabemos que al final los gatitos que están dentro de casa pues se ejercitan menos, se mueven menos. Y muchas veces nos provoca problemas de obesidad, aumento de peso, problemas cardiovasculares en gatitos también, o incluso, como te comentaba, algunos por la sensación de no tener una interacción pueden llegar a generar procesos de estrés incluso sobre el animal en ciertos casos. Entonces vemos que en animales que son más sociables o que les gusta interactuar con el medio, les beneficia, ¿no?, el poder salir al exterior.
Uh-huh. O sea que no sería perjudicial para ellos, ni muchísimo menos, ¿no?
No, exacto. Hay que ver cada individuo a nivel concreto, porque realmente es verdad que hay otros gatitos pues que tienen más dificultades para interactuar con el medio y que a lo mejor reaccionan con una sensación de miedo, pero habría que valorar cada individuo en concreto. Y sí que bien es cierto que también el exponerlos de una manera gradual o incluso desde que son pequeñitos facilita muchísimo este manejo con naturalidad.
Uh-huh. A veces pasa, ¿no?, que en el día a día pues son estos animales indoor, ¿no?, que se llama, que están en casa, que no salen, pero que cuando llegan las vacaciones, entonces los dueños sí que los sacan, ¿no?, para llevárselos de vacaciones, ya sea a un hotel, a un apartamento, ¿no?, o a un camping. Y allí sí que existe como este cambio, ¿no? ¿Esto le afecta al animal, este cambio, en una época concreta del año?
Sí, por supuesto. O sea, animales que son completamente indoor y que sufren este cambio brusco de circunstancias, generalmente pues se ve reflejado en ellos procesos de estrés que incluso pueden afectar a nivel físico. Y eso es algo que vivimos en el día a día de las consultas. Sobre todo, como te digo, anteriormente con mucha más frecuencia, porque el gato era el animal con más frecuencia que estaba indoor y que solo salía, como tú bien dices, en estos momentos muy puntuales.
Entonces, imagino que va bien acostumbrarlos desde pequeñitos, ¿no?, para que sea ya su rutina, ¿no?, porque al final son animales de mucha rutina, ¿no?, los gatos en concreto.
Exacto, sí, son animales muy independientes, que les gusta, pues eso, a veces en ciertos casos, interactuar con el medio, y el hecho de que sea algo rutinario les va a facilitar para evitar esos picos de estrés, ¿no?, que le podemos generar con los cambios bruscos.
Y si tenemos un gato, por ejemplo, y queremos iniciarlo a pasear, iniciar este proceso, ¿cómo se podría hacer y también qué elementos deberíamos tener? ¿Los mismos que los perros o son diferentes?
Son diferentes. A ver, realmente lo más importante o lo primordial es eso, esa habituación progresiva para que el animal interactúe con el medio de una manera gradual y no sufra ese estrés de lo que las posibilidades que nos podemos encontrar en la calle, desde ruidos, vehículos o también otros animales que se puedan encontrar. A nivel de medios o mecanismos que necesita para poder salir a pasear de una manera segura, lo ideal es que lleven arneses que sean lo más ajustables posibles, porque al final la fisiología del gato es distinto a un perro, y también que tengamos pues correas extensibles que podamos graduar un poco en función de la circunstancia en la que nos encontremos. Si nos encontramos en un medio urbano, es verdad que cuanto más próximo esté a nosotros, más controlado esté, mucho mejor, porque hay más riesgos alrededor. Si nos encontramos en una zona pues de más campo, etcétera, sí que es preferible pues poder permitirle que el animal explore con mayor libertad. Uh-huh. Y también para ellos es muy importante poder proporcionarle un cobijo si en algún momento pues siente esa sensación de pues inseguridad. Entonces es importante que siempre se pase con ellos con transportines o con mochilas donde ellos sientan que ese es un lugar seguro para que puedan acudir si algo les saca de la seguridad que puedan tener.
Entonces, en el caso de los gatos, arneses más ajustados y sobre todo también estos transportines, ¿no?, por si en algún momento quieren volver a su casa, ¿no?, podamos decir. ¿Qué precauciones o cómo podemos asegurarnos de la seguridad, de hecho, de estos animales?
Pues lo primordial siempre es comunicar al veterinario que va a ser un animal outdoor, ¿vale? Que va a ser un animal que salga al exterior, porque al final los cuidados a nivel clínico que va a requerir ese animal sí que varían en cierta medida, ya que va a estar expuesto pues a mayor posibilidades de patologías o de parásitos. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta a la hora de sus desparasitaciones, también el que el veterinario sea conocedor de ello. Y también a la hora de las vacunaciones, ¿no?, que seamos rigurosos con las vacunaciones, que se tengan en cuenta que va a poder interactuar a lo mejor con otros gatitos y que esto esté cubierto a nivel de la seguridad de su parte sanitaria. Y luego también es importante eso, como hablábamos, que cuando salen al exterior pues le proporcionemos ese cobijo y esa correa y esos arneses lo más ajustados posible. Porque sí que es verdad que hay ciertos peligros, ¿no?, como por ejemplo a lo mejor algún perro suelto, etcétera, que a veces hemos encontrado que ha podido atacar a algún gatito que esté paseando. Entonces esos son peligros que nosotros tenemos que detectar, tener en cuenta y que estén lo más controlados posible.
Exacto. ¿Y es cierto que la longitud de la correa podría influir en la experiencia del paseo?
100%. Por eso decía que cuando hablamos de un medio urbano donde pueden estar más expuestos sí que son correas más cortas, pero cuando hablamos de una zona de campo pues es importante que el animal pueda explorar con libertad, porque realmente es lo que más disfruta el gato en ese momento. Entonces correas de por lo menos 2 metros, incluso en algún caso pues pueden ser mayores, que les permitan trepar o que les permitan explorar el ambiente.
Pues Adelaida Gómez, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esta nueva moda, parece ser, ¿no?, que ya hoy en día se ha vuelto cada vez más frecuente, este paseo con gatitos, ¿no?, en lugar de los perros a los que estamos acostumbrados. Veremos si vamos viendo cada vez a más dueños gatunos paseando gatos por la calle. Gracias y sobre todo tener en cuenta pues estas recomendaciones. Gracias.
Muchas gracias a ti.
I ara parlem de l'epilèpsia, un trastorn neurològic que pot alterar certs aspectes de la vida diària però que en la majoria de casos no suposa un impediment per mantenir la rutina. Una persona amb epilèpsia pot portar més o menys un estil de vida normal, sempre però depenent de la crisi que tingui i de la freqüència amb la que ho pateixi, no? Actualment, al voltant de 50 milions de persones en el món conviuen amb aquesta malaltia, adaptant-se a ella de diferents maneres. Però, tot i això, amb el tractament adequat i seguint les recomanacions dels professionals de la salut, sembla ser que és possible controlar-la i també doncs, poder reduir el seu impacte en el dia a dia. És un trastorn causat per una alteració de l'activitat elèctrica del cervell que provoca símptomes repentins i transitoris en la percepció, el comportament i la mobilitat. I aquestes manifestacions, conegudes com crisis epilèptiques, poden doncs, comportar una àmplia varietat de símptomes. Per exemple, durant una crisi el pacient pot experimentar por, nàusees, formigueig o percepció fins i tot de llums, colors, de formes o dolors doncs, que no existeixen, no? Similars, potser una mica d'al·lucinacions, no? I també doncs, poden aparèixer automatismes, rigidesa, moviments potser bruscos musculars, convulsions, no? Problemes a l'hora fins i tot de parlar i en alguns casos doncs, la crisi arriba fins i tot a fer que la persona perdi el coneixement. Per això avui ens volem preguntar com podem actuar davant d'una crisi epilèptica i volem també doncs, conèixer els casos de primera mà. Volem parlar abans de res amb una associació que es diu Si jo puc, tu també, que doncs, el David Sanauja és el president de l'entitat. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de les crisis epilèptiques molt conegudes, no?, ja avui en dia, però que potser profundament tampoc es té el coneixement necessari com per poder-les tractar si ho pateix una persona a prop teu, no? Abans de res, David, què és una crisi epilèptica i quins símptomes et fan alertar-te de que pot ser que l'estiguis patint?
A veure, per explicar-ho de manera entenedora, perquè doncs, estem en públic general, podríem dir que una crisi epilèptica seria el mateix que quan a casa endollem tots els electrodomèstics i salta la llum. No? Pues salten els ploms. Quan nosaltres tenim una energia descontrolada dintre del nostre cervell, pues també on hi ha el focus epilèptic és on hi ha el col·lapse i és com si saltessin els ploms. Entre neurona i neurona hi ha un traspàs d'informació que això es diu sinapsi i llavors es pot veure alterat i pot ser doncs, això, en aquell moment quan reps massa estímuls exteriors, o de sobte vas omplint el got, fins que sorgeix aquesta crisi. Vale? La més coneguda, que no vol dir que sigui la més usual, seria la tònico-clònica, que és caure a terra i convulsionar. Però, com has dit tu a la introducció, n'hi ha molts tipus. Pot ser en les absències, que és quedar-te com desconnectat i mirant endavant i no rebre, no poder parlar o no poder expressar-te. Pot ser amb i sense pèrdua de coneixement. Hi ha les mioclònies, que són petits espasmes a braços i cames. Hi ha molts tipus, el que has dit, percepcions estranyes, posar-se a riure, posar-se a córrer... Depèn d'on tingui el focus epilèptic.
Mm-hmm. Clar, sembla que tots tenim la imatge al cap, no, de la crisi epilèptica de les convulsions, no, en la que es perd el coneixement, de la que la persona doncs, comença a convulsionar, però hi ha molts tipus, com comentes, i totes són igual de normals, de freqüents, no? No hi ha un tipus específic, succeeixen amb la mateixa freqüència?
La tònico-clònica, que és la que tothom pensa, que és aquesta de les convulsions, és la menys freqüent. Vull dir, la més freqüent serien les absències, que és la que és menys evident davant d'algú que està tenint una crisi, vale? Que és aquesta carta... com desconnectat, mirant a l'infinit i no pots expressar el que en aquell moment estàs tenint si és que estàs amb sense pèrdua de coneixement, vale? Aquesta seria la més usual. L'únic que a vegades me pregunten quina és doncs això, millor o pitjor, si hi ha diversos graus, si una és forta. La descàrrega que té el cervell i el cansament que tens després, que seria el període post-crisi, Vull dir, estan en una com en una altra. El que quan la que causa terra i convulsió és, doncs, clar, tens el plus de que et pots atacar mal, potser, com quan caigués una persona sense tenir una crisi, doncs, no?
Clar.
Vull dir, però la més freqüent serien les absències. Vull dir, és la més corrent. L'únic que Hollywood, que dic jo, ha fet molt de mal, perquè aquesta no l'ha expressat quasi gens, perquè queda més visual les altres.
Clar,
no?
clar.
És la que s'ha vist més en totes les pel·lícules i tot això. I hem de tenir en compte que un 75% de les pel·lícules de la literatura l'epilèpsia està estigmatitzada. Llavors, la tracten de manera incorrecta. És el dolent, és el psicòpata que cau per les escales i es trenca el nas i fa... I tot això, doncs, no ens passa a la gent que tenim epilèpsia. I llavors, doncs, el que nosaltres fem com a associació és netejar aquest llenguatge i netejar aquesta imatge, no? Naturalitzar-ho.
Clar, David, què és el que sent una persona abans de tenir una crisi epilèptica?
A veure, a vegades tenim una cosa que es diu aura, que és els símptomes previs a tenir la crisi. I això també és molt personal, cadascú ho sent d'una manera. En el meu cas, jo noto que em pesa el cap. Hi ha gent que té formigueig a les mans, hi ha gent que té gust metàl·lic a la boca, hi ha gent que té mal d'estómac, hi ha gent que li ve mal de cap. Llavors diu, ui, tinc mal de cap, amb unes característiques especials, que no és el mal de cap normal i corrent, i llavors doncs, ja sé que em ve la crisi. Però hi ha vegades que et venen directes, vull dir, no tothom, no totes les crisis venen de la mateixa manera, ni tothom sap veure la seva aura, no?
Clar, ni previndre-la, no?, en el moment.
No, això estaria molt bé que diguessis, doncs mira, avui a les 11 me toca tenir una crisi.
No, però em refereixo que no sempre pots estar preparat, no?, per aquests símptomes que dius i saber que després et passarà, et pot venir també de sorpresa, no?
De sorpresa, sí.
En el teu cas, David, en quin moment et vas adonar de que començaves a tenir crisis epilèptiques i de que paties d'epilèpsia? Com va ser l'inici de la malaltia?
Jo vaig debutar als 5-6 anyets, era molt petitet. Llavors, en aquell moment, jo donava tom sobre mi mateix, perquè és un altre tipus de lo que veu la gent quan tenim una crisi, no? Ningú s'imagina. Doncs jo aixecava el dit i donava tom sobre mi mateix. Això és, en aquella època deia un petit mal, que el que diríem una crisi parcial. Vale? Vull dir, però és això, jo vaig començar molt petitet, l'únic que als 43 anys em vaig tornar farmacoresistent. O sigui, pensem que, com has dit a la introducció, un 80% de la gent que té epilèpsia, si amb la medicació pot fer vida normal i pot estar lliure de crisis. Hi ha un 20% que són els farmacoresistents o epilèpsia refractària. Aquí és on estem nosaltres investigant també què podem fer amb els nostres... Nosaltres estem finançant 5 estudis sobre l'epilèpsia i llavors doncs, un d'aquests està sobre la farmacoresistència, com es pot mirar i estem provant o fàrmacs nous o mirant d'uns altres tipus d'operacions que es puguin realitzar poc invasives perquè doncs, la gent pugui tenir-les i no tindre els efectes secundaris que tenien les operacions fins ara, no?
Uh-huh.
Llavors, és això el que estem mirant. Jo, fins als 43 anys, vaig treure el carnet de conduir, treballava, feia vida com qualsevol altra persona. L'únic que als 43 anys, doncs, el tornar a farmacoresistent, doncs ja pot ser moltes coses, perquè sempre dic que per això l'associació es diu sí, jo puc, tu també, perquè podem fer moltes coses, però a vegades necessitem persones de suport. I això hem d'acceptar-ho com a persona amb una malaltia crònica, però hem d'acceptar aquestes persones de suport. En guanys fins i tot hem anat a esquiar. Llavors, en principi, una persona amb epilèpsia i que la tingui doncs, farmacoresistent no podria, com no podem conduir, hem d'estar un any lliure de crisis.
Mm-hmm.
Però, bueno, amb persones de suport i amb un altre tipus de... No eren dos esquís damunt de les cames, sinó amb un seient que es diu un tàndem, van poder anar a esquiar. Vull dir que jo practico aigües obertes, vull dir, nedo al mar pues necessito un caiac al meu costat,
clar,
necessito a dues persones de suport. O sigui, quan jo vaig a nedar, que és quasi un equip ja. No?
Vull dir, mai estàs sol.
Mai estic sol. Llavors, és això, has de fer això. Vull dir que sempre parlar amb el teu neuròleg, que això està claríssim, que qui manen són els metges, i que et diuen que si pots realitzar aquesta cosa o no la pots realitzar, no? Però en principi, així parlant en generalitat, podem fer el 99,9999% de les coses, però moltes amb persones de suport,
mm-hmm,
i que ens ajudin i que ja està. Vull dir que el que no hem de fer és, quan tenim una malaltia crònica, és quedar-te a casa tancadet i dir ai, no surto, ai, no faig, ai, el no el tinc prohibit, com si diguéssim, no? Mm-hmm. Vull dir, intentem fer-ho, intentem mirar com podem realitzar-ho. I nosaltres, per exemple, fem molts cursos de formació a escoles, a centres esportius, a empreses, i tot això, doncs perquè quan una persona diu que té epilèpsia, coneguin el que és, si li han de donar feina i aquella persona està qualificada per aquella feina, doncs li puguin donar una feina ordinària per gent amb discapacitat, que és una de les nostres línies de treball, i o puguem fer esport o puguem fer el que faci falta. Vull dir, és naturalitzar aquesta malaltia i que a escola doncs també sàpiguen els professors com actuar, què han de fer, i que aquell nen doncs pugui anar a una escola ordinària.
I tant. Ara comentaves, abans de fer aquesta denúncia pública, no?, que també és molt necessària, ara parlarem d'això, però deies que després dels 40 anys t'has tornat farmacoresistent. Això pot ser, pregunto, per haver-te tractat ja durant molts anys, pot ser que t'hagis fet immune, per exemple, o no?
No, hi ha nens farmacoresistents
també, no?
amb 5 anyets.
D'acord.
Considerem una persona farmacoresistent quan ha provat més de 3 medicaments anticrisi amb dosis terapèutica. Vale? O sigui, se suposa, segons diuen els estudis, que el primer medicament que et donen amb dosis terapèutica és el que té que funcionar millor, perquè el teu cos està receptiu. Vale? Ara també estem buscant medicaments ja molt concrets per segons quin tipus de crisis. Abans usàvem medicaments més generalistes. Llavors, el segon ja tindrà menys efecte, el tercer té menys, i quan comença el quart, 5, 6, 7, 8 o el desè, cada vegada el teu cos és més difícil de trobar-li això. Per això es considera que el tercer medicament amb dosis terapèutica que no t'ha funcionat pel teu tipus de crisi ja es considera una persona farmacoresistent.
I a partir d'aquell moment ja no pots tenir cap tractament, imagino, no?
No, seguim amb prenent un tractament. L'únic que no fa tot l'efecte que hauria de fer.
Ah, d'acord.
No estem lliures de crisis, vull dir que llavors vol dir que hi ha gent que millor té una crisi setmanal, hi ha gent que tenim crisis diàries, hi ha gent que té...
És el teu cas?
Jo tinc crisis diàries, sí.
Uh-huh. I com ho portes? Perquè, clar, cada dia tenir crisis... suposo que el que parlaves abans de fer vida normal, doncs no la deus poder fer del tot, no?
Bueno, és depèn de com t'aprens les coses. Llavors, si tu... amb aquesta vida tens dues solucions, no? Tirar endavant o quedar-te tancat a casa i plorar.
Sí.
I llavors, doncs, aquesta segona opció no la vaig triar, i vaig triar la primera, tirar endavant,
i
llavors
sí,
portar-ho el millor possible. A veure, que no tots són unicornios i tot de color de rosa. No, perquè mentiria, llavors això no vull dir, però que intento portar la vida el més normal possible. Hi ha dies que estic més cansat, hi ha dies que no puc estar tan actiu, doncs estic menys, i no passa res, com qualsevol altra persona. Jo tinc un hàndicap, que tinc el que tinc, i ja està, però sense posar-hi cap més pressió.
Quan acostumes a tenir les crisis? Et passa, per exemple, a una hora del dia o en algun moment en concret, o no?
A veure, normalment, perquè això, hi ha un canvi hormonal al nostre cos, és quan ens despertem o quan anem a dormir. Vale? Això és quan normalment tenim més crisis, però no tenim una hora del dia establerta.
Mm-hmm.
Tant de bo és això, dir, pues, mira, a la una cada dia tinc la meva crisi, llavors avises la persona que tens al costat i dius, mira, que ara vaig a desconnectar, no? Això seria genial, però per desgràcia...
Però acostuma a passar
no passa.
quan, per exemple, et despertes o quan te'n vas a dormir.
Freqüent. Tampoc vol dir que sigui exacte, però és més freqüent. Quan una persona se'n va a dormir o se'n va us desperta, i ens ho provoca una hormona. Com que tenim un desajust hormonal, tenim més crisis. Igual que les dones, no totes, també estic generalitzant i no tothom funciona igual, quan teniu la menstruació teniu un canvi hormonal, llavors també és més fàcil que aquells dies tingueu més crisis. Llavors això es diu epilèpsia catamenial. Mm-hmm. Vull dir que llavors, doncs, bueno, si aquests dies coincideix amb la menstruació, s'ha de mirar, llavors parlant amb ginecòleg i parlant amb el neuròleg, doncs de mirar què podem fer, perquè millor hi ha una medicació que es podria donar com a suplement aquests dies, o mirar de fer altres coses per intentar portar aquesta vida normal.
Clar. I el que parlàvem abans, David, com s'ha d'actuar si tens una persona al costat que està patint una crisi epilèptica?
Vale, mira, aquí hi ha molts mites, no? Llavors jo explicaré el que s'ha de fer. No has de fer res. És així de fàcil, només que aquella persona no prengui mal. Si veiem que aquella persona pot prendre mal, no està estable, veus que podria caure, és posar-la en posició lateral de seguretat, que és tan fàcil com estirar-la al terra, la cama de baix estirada, la cama de dalt encongida com si fos un flamenc, i que el genoll li toqui el terra. Uh-huh. Si posem en aquesta posició, evitarem que caigui i prengui mal. És una posició estable. Això serveix per no només per l'epilèpsia, sinó per altres tipus de malalties. No? És una posició, per això li diuen posició lateral de seguretat. Llavors, controlar el temps. Això és molt important. Quan veus que la persona comença a tenir la crisi, és mirar-te el rellotge i mirar quina hora era. Si veiem que passa més de 3-4 minuts, la ILAE, la que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, diu 5 minuts. Però no cal que passi tant, perquè 5 minuts és molt, és trucar a emergències, al 112. Els nens no saben dir 112, per això diem 112. I assenyalem la boca, el nas i els dos ulls. Llavors fem 112 perquè s'ho prengui a les formacions escolars. Llavors és trucar a emergències. Ells ja t'indicaran el que has de fer, que has d'estar amb ell o amb ella, i mirar que no prengui mal. Res més. Tot allò que dèiem de posar un pal a la boca, d'obrir-li la boca, no. De tot això, són falsos mites, això és Hollywood, i no ens han de fer res. Ens poden provocar trencament de mandíbules, trencament de dents, dislocament de mandíbula, etc. També abans es deien, subjecteu-lo, que no convulsioni. No, que convulsioni. Si el subjecteu, també li podeu provocar més mal que no bé. Llavors és estar vigilant. Si li passa al mig del carrer i està, doncs, a la carretera o tot això, procurar posar en un lloc on estigui lliure, que estigui tranquil, i ja està, mirar el temps, i si es desperta i està bé, doncs perfecte. Com sabem que ha despertat i està bé, no? Perquè a vegades sembla que la cara la tens bé i has recuperat el teu to de pell i tot això, però estàs en el període de postcrisi. Doncs és tan fàcil com fer-li preguntes òbvies. Com et dius? On estàs? Digue'm números, digue'm colors. I veus que tot això t'ho respon bé, és que el seu cervell ja està funcionant. Mm-hmm. Llavors, si et demana aigua, si et demana marxar o tot això, que serà doncs, el 90% de les vegades o el 95% de les vegades, doncs cap problema, aquella persona pot aixecar-se i marxar. Si ella mateixa et diu, mira, és que m'he fet mal, és que no em trobo bé, no sé què, doncs trucar a emergència. I si veiem que no respon, també. Perquè llavors podríem entrar en un estatus epilèptic. Mm-hmm. Un estatus epilèptic és que la persona no sap tornar en si. I això, llavors, al cap de molt de temps, podria perjudicar el sistema nerviós central i el cervell. Llavors, l'única manera, llavors, és trucar a emergències, que ells ja saben el que han de fer, que és posar-lo a induir-lo al coma uns dies per baixar-li les constants i ja està.
Perquè,
llavors, ja està. Per això, ja et dic, que la gent no s'espanti, és informatiu, és res més, perquè això, hi ha molts més accidents de cotxe i cada dia agafem el cotxe que no gent que té un estatus o un SUDEP, que és la mort súbita per epilèpsia. Això no passa, no passa, sí, a ver lo com les negues, pobre, que no és corrent. El clar. Corrent és, el més corrent és que la gent torna, la gent
ja es recupera.
Se recupera i ja està, i fa, segueix la seva vida normal. Llavors, si ell te fa una indicació, doncs li facis cas. Mira, és que veig que les cames no m'aguanten, sisplau, em pots avisar un taxista, em pots avisar l'ambulància, doncs ajudar-lo. El que no hem de fer mai és marxar corrents. Ella diu, ui, què passa? No, ui, una cosa rara, marxo.
Hem de tenir el coneixement, per això és important, no?, en revistes com aquesta, per tenir el coneixement i saber què és el que hem de fer. Perquè...
Nosaltres us ho agraïm moltíssim, perquè donem visibilitat, donem aquesta formació, i la informació i la formació és poder, és saber.
Totalment.
I després una cosa que això m'ha fet molta gràcia, que això m'han dit els de la Creu Roja, per això hi poso acte de fe, que si no sabem fer alguna cosa, no ho fem. Lo típico, un servicio local l'ombro. Ai, ara te'l poso del puesto. No, 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 que no ho has fet mai, no ho facis.
Millor.
Escolta'm un tutorial. Exacte. Doncs no, no ho facis. Si no saps, no ho facis. Doncs... Truca emergències, que ells t'indicaran.
I tant.
És molt fàcil, es truca al 112 i ja està.
Exacte. Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, president de l'entitat Si Jo Puc Tu També, per parlar-nos de la crisi epilèptica i també per parlar-nos del teu cas en concret. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres d'obrir-nos els micròfons i sempre que vulgueu estem aquí.
Igualment. La Plataforma per la Família de Catalunya està reclamant a les institucions catalanes una llei de suport a la família. La proposta va ser enviada fa uns dies a tots els grups parlamentaris i a la majoria de diputats del Parlament de Catalunya, i ja s'ha donat a conèixer públicament amb motiu del Dia Internacional de la Família promogut per les Nacions Unides. Sobre el tema, volem parlar de la carta que el president de la Plataforma per la Família, Daniel Arasa, va dirigir a aquests parlamentaris, on recordava la situació que hi ha actualment. Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta plataforma, no?, d'aquesta llei de suport a la família, i també de la carta, no?, que has escrit, no?, i que va dirigida, doncs, a aquests parlamentaris. Explica'ns una miqueta la situació, com està actualment.
Com és ben conegut, Catalunya i Espanya en general estem a la cua dels països de la Unió Europea en ajuts a la família. El suport que es dona a la família a Espanya, a Catalunya, és mínim, i per això cal revertir-ho. En primer lloc, encara que sigui només per donar-nos en compte de que la natalitat que tenim és tremendament baixa. Estem en pràcticament 1,1 fills per dona, quan només pel relleu generacional, o sigui, simplement per substituir les persones que van morint, necessitaríem 2,1, o sigui, quasi el doble de naixements. Això és un exemple molt clar de com estem. Però, de totes maneres, no només en això, sinó aspectes com que ens trobem en què els joves que vulguin formar una família ho tenen molt difícil, tant per aspectes salarials com, sobretot, per exemple, l'habitatge. Per altra banda, a les famílies que tenen fills és molt difícil conciliar la vida laboral i familiar. I això són situacions que compliquen. És evident que, per exemple, tindre fills depèn sobretot de la parella, de l'home i la dona. Però també és cert que si les circumstàncies externes són difícils, ho compliquen més, no?
Uh-huh.
I aquí, en aquest país, ningú s'ha volgut posar-se en sèrio a abordar aquest tema. Escolta'm, què podem fer? No necessàriament vol dir que ho hem de resoldre i que ho podem resoldre totalment, però sí podem millorar-ho molt. I en aquest sentit, la carta va ser dirigida als diputats i dir, escolta'm, no tenim una llei de família. I doni-se'n comptes vostès de la situació de la natalitat com un exemple. I era sobretot una reflexió, perquè ells tiren endavant. Nosaltres, per la nostra part, d'un corrent social cristià, que participem aquí, és d'anar-los plantejant i enviant material i propostes perquè puguin treballar i puguin fer aquesta llei.
Mm-hmm. Perquè és tan important una llei que sigui de suport a la família, Daniel?
El centre, tenim en compte de que la cèl·lula bàsica de la societat, l'instrument bàsic de l'estructura social, és la família. Si la família funciona, la societat funciona. I tenim molt clar de que hi ha molts defectes actualment en el funcionament de les famílies. Una exagerada nombre de ruptures familiars, tensions molt fortes, dificultats per tirar endavant, problemes d'habitatge, sobretot entre els joves, i, per tant, una societat, un país, uns governs tenen la funció de portar el màxim de benestar als ciutadans i pensar sobretot en el bé comú, d'una manera molt directa han d'actuar per millorar la situació de les famílies. Si tenim en compte de que els ajuts que hi ha en aquestes famílies avui dia a Espanya i a Catalunya són mitjans, hem de tenir en compte que aquí això hi ha que donar-li la volta. i per donar-me la volta cal una llei. Afegiria que fa uns tres anys, millor dit, per als exactes, el govern central va proposar una llei de família, però que no va arribar a finalitzar perquè va decaure, com que va canviar la legislatura, ja no va acabar. En aquesta llei de família hi havia aspectes positius i aspectes negatius. Com a aspectes positius, una mica les prestacions de cara a les famílies tenen aspectes bons. El concepte ideològic no tant, perquè, com tothom crec que sap, que qui governa, en aquest cas Espanya, era els seus principis sobre temes de el que és la família i els conceptes de la persona en part molt lligats a la ideologia de gènere i aquests conceptes que no són, per exemple, promotors de la família, de la família sòlida. Però hi havia aspectes positius que en part podrien recuperar-se i en part afegir-se aspectes nous.
Uh-huh. I es recorda precisament doncs, en aquesta situació actual, no?, la situació precisament d'hivern demogràfic, em sembla que es diu així, no?, de Catalunya, no?, sí. Amb els problemes actuals que hi ha a la, per la natalitat, no?, referent a la natalitat de poc més d'1,1 fills per dona, quan el mínim pel simple relleu generacional seria de 2,1, no?
Sí, és que un aspecte, o sigui, no és l'únic aspecte, però un dels que es veu més clar i que a més és del més important cap al futur és precisament l'existència de gent jove, de nens i després de joves. Una societat que té pocs nens i pocs joves és una societat que no té futur, una societat sense esperança. Per tant, no pot esperar que la gent vagi només que anéssim a una societat envellida, una societat de jubilats, per dir-ho d'alguna forma, i no hi hagi gent jove, no només per la producció, que també, sinó perquè aquesta societat ha d'estar articulada en que hi hagi una piràmide de població adient, que hi hagi gent jove, gent que participa, gent que té iniciatives. Pensem, per exemple, només en l'economia. Qui normalment se posa a fer empreses? Home, la gent que es posa a crear empreses són més aviat joves. Quan dic joves no vol dir que tinguin 20 anys, però poden tenir 40, 50. Una persona de 70, de 80, normalment no crea empreses. No perquè sigui ni més tonto que l'altre, sinó perquè les seves perspectives i situacions són diferents. Per tant, la necessitat de persones que tinguin aquesta creativitat, iniciativa, adaptació a la tecnologia, tot això va en bona part lligat a la joventut, a part dels aspectes ètics, no? Però només tenint en compte aquests, que són més materials, val la pena que una societat es preocupi d'aquest relleu generacional, de tindre gent jove, si per tant tindre nens, de que les famílies tinguin una major felicitat, perquè el tenir fills i la relació familiar no és també felicitat, i això és molt important, no només l'aspecte material. Per tant, si tot això s'està oblidat, anem molt en contra del que és l'eix de la persona, l'eix de la família i el dret de la societat.
Uh-huh. I tot això, imagino, Daniel, que serà també possible gràcies a ajuts, no? Si hi haguessin ajuts, per exemple, a les famílies, no?, amb una visió integral, a plantejar mesures que fomentin doncs, aquesta natalitat, a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, dins també de, entre d'altres, no?, com la creació de noves famílies en base a fer més viable l'accés a l'habitatge, no?, l'educació del menor, bueno, un seguit de propostes, no?, que estan dins de la llei de família i que ajudarien i faciliten molt més les coses, no?
I tant, en principi, no m'ho veuré. Sabem que la decisió final en bona part és de les persones i, per tant, tenim en compte que estem en una societat hedonista que prioritza molt, per exemple, el benestar material, que prioritza el viatjar, que se preocupa més potser de l'àxit professional que de tindre fills i tindre una estabilitat familiar, però el bé de la societat està molt més lligat en aquest aspecte de famílies estables, de famílies que puguin tindre fills, de que famílies que puguin tindre d'alguna forma algo resolts, alguns problemes, i això pot ser ajudat molt si des de l'administració es facilita, si facilita la conciliació de vida laboral i familiar. Si tots els projectes, totes les lleis estan en perspectiva de família, és a dir, que es tingui en compte que la persona és treballadora i que també treballa, però també té una família, que això ha de coordinar-ho. Si es té en compte de que fan falta guarderies, que no cal que siguin públiques, poden ser privades, no poden tindre ajuts a les famílies per les guarderies. Es té en compte de que els joves necessiten un habitatge, i per tothom és l'habitatge, però els joves per formar una nova família. Si totes aquestes coses no es tenen en compte, va malament. Hi ha països que ho han fet millor que nosaltres, per exemple, potser el més destacat és Hongria, encara que jo sé que aquí avui a Hongria s'ha dit una hostilitat, però en l'aspecte aquest de família ho han fet molt bé. Hi ha països com França, que fa molts anys que, sense ser tant com a Hongria, també ajuden les famílies. Tot això reverteix en resultats de més natalitat i més benestar.
Doncs, Daniel Aras, president de la Plataforma per la Família, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació i també tot el que cal a partir d'ara. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dissabte i compta amb la calor que fa.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.